El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem, abans de res, parlant d'educació i del retard que les llars d'infants estan notant en els nens i nenes per l'exposició a les pantalles. Un problema, malauradament, cada cop més habitual. Dues de cada tres llars d'infants detecta un retard global en el desenvolupament dels infants a causa de la sobreexposició a les pantalles. Aquest és el principal resultat d'una enquesta difosa entre els més d'un centenar de centres educatius privats adherits a l'Associació Catalana de Llars d'Infants, i en el qual gairebé el 75% dels centres assenyalen el retard en l'aprenentatge del llenguatge com el principal aspecte de desenvolupament afectat, seguit també per altres dificultats, com per exemple dificultats per menjar o per l'aïllament social. Sobre el tema en volem parlar amb una de les portaveus de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, la Ruth Baqués. Ruth, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, podríem dir que són aquests els principals problemes, tots però per la sobreexposició a les pantalles.
Aviam, nosaltres, les llars d'infants, som un gran detector de problemes i dificultats que puguin tindre els infants en el seu creixement, en el seu desenvolupament, perquè els veiem moltes hores. Els nens van al pediatre i estan un quart d'hora o 10 minuts, però nosaltres els tenim molta estona i, a més, estem molt avesades a observar tots els nens i nenes. Aleshores, sí que és veritat que les infants, ja feia temps que veníem observant que hi havia com un increment de nens que quan tocava el moment de parlar doncs no parlaven com hauria de ser, o sobretot el que és el nivell de llenguatge expressiu, que no miraven a la cara, que els costava mastegar i deglutir l'aliment, que tenien retards en el desenvolupament motriu, i ens temíem, perquè parlant amb les famílies de vegades detectàvem que era un nen o una nena que veien molta estona a les pantalles. Quan parlo de molta estona, vol dir que un nen amb 10 mesos pot estar una o dues hores al dia davant d'una pantalla. Uh-huh. Quan tu retiraves aquestes pantalles i els pares ho entenien i deixava aquesta criatura d'estar enganxada en el mòbil o a la tablet, al cap de 15 o 20 dies tot començava a canviar. Per tant, això no era un problema intrínsec del desenvolupament del nen, sinó que era una cosa de la criança, algo aliè que li estaven interferint en el seu procés. Uh-huh. I per això ens varen decidir a fer aquesta enquesta i a sortir els resultats, que hi ha una mica totes ens teníem, no? Que hi ha molts d'aquests problemes que efectivament són deguts a les pantalles, perquè quan tu retires la pantalla, com t'he dit, el problema
canvia,
es soluciona bastant ràpidament, a no ser que hi hagi un nen que tingui un altre tipus de patologia.
Clar.
Que aleshores el que fa la pantalla, evidentment, és agreujar-lo moltíssim.
Mm-hmm. Clar, llegint, per exemple, les dades sobre aquest estudi, clar, m'ha sorprès moltíssim que gairebé el 30% de les llars enquestades afirmaven haver viscut algun cas, per exemple, de famílies que tenien la sospita de que els seus fills o filles tenien algun trastorn de l'aspecte autista. I en canvi, clar, per tot això que comentaves, no? Per aquest endarreriment potser o aquest aïllament en el qual es trobaven, però en canvi era doncs aquesta sobreexposició a les pantalles que, com ara comentaves, quan les treien canviava completament i el nen era una altra persona, podem dir.
Sí, de fet les famílies i els pediatres, així com de vegades els pediatres fins ara deien, mira, si pots estar de portar-lo al llarg d'infants no agafarà otitis o bronquitis. Ara, això també hem vist que comença a canviar, això també surt a l'enquesta, que hi ha pediatres que davant de signes d'alerta que veuen ells ja a la consulta, els hi diuen als pares que es portin al llarg d'infants. I les famílies de vegades et venen amoïnades perquè, clar, miren internet, veuen que el nen no mira, que el nen no li costa molt empassar-se el menjar, que li costa molt tenir un llenguatge adequat i productiu, i creuen que pot ser una cosa del TEA, i simplement és que aquell nen ha estat sobreprotegit per la pantalla. És a dir, la pantalla li ha fet de cangur.
Clar.
I això no és, vull dir, un ocellet que surt amunt a la tablet i t'ensenya els colors en anglès, quan tu tens 2 anys no t'està ensenyant res. T'està impedint desenvolupar les teves capacitats i competències, que és el que han de fer els nens a aquesta edat.
Exacte. Exacte, també això afecta no només el propi aprenentatge, sinó també els vincles, no? La manera de relacionar-se a dificultats, per exemple, de salut, no? Agafar el son abans del desenvolupament, com parlàvem, però també a l'hora de relacionar-se. Pot ser que estem creant ara amb tots aquests nens i nenes una societat molt més distant un dels altres?
Mira, jo penso que com he dit, això té una solució. Els nens, quan poden anar a la llar d'infants, quan poden estar en un altre ambient, o no anar a la llar d'infants, però poden anar al parc, poden jugar amb la mama i el papa, fer el ball manetes, poden anar a la piscina, poden anar d'excursió, poden estar per terra i poden gatejar, es recuperen, perquè la infantesa és molt resilient. Tots ho som de petits, de resilients. Amb això vull dir que som, quan som petits, som com aquestes floretes que neixen en un bloc de ciment que hi ha una mica de terra i allà neix una floreta. Oi que ho has dit de vegades?
Exacte.
Una flor. Doncs quan som petits tots som així. Cadascú amb les seves individualitats. Hi ha persones més resilients i persones menys, però en general els nens es recuperen. Per tant, jo no crec que estiguem creant res, crec que els hi estem fent un mal i els hi estem posant un entrebanc. I que el millor que pot fer un nen és veure zero la pantalla, i que el millor que pot haver és que hi hagin continguts interactius a les pantalles. Has de pensar que mirar la tele una estona amb els pares perquè miren un vídeo que han fet, per exemple, a l'escola Bressol, això no és dolent. Si estàs amb els pares 10 minuts veient un vídeo d'una cosa que tu surts, que tu has fet a l'escola, per posar un exemple, no té que ser dolent. Les coses les hem de fer també en sentit comú. Clar. Ara, si tu resulta que vas al restaurant amb els pares i aquelles 2 hores que els pares estàs dinant, tu estàs allà al cotxet amb un estri que ja t'aguanta, que hi són, i tinc fotos d'estris que hi ha en els cotxets per aguantar els mòbils, que els nens els vegin. Això és diferent, això és una altra cosa. Aleshores, bé, sí, és un perill. Què passarà amb aquests cervells quan siguin més grans i siguin adolescents? Doncs, esclar, ara encara no ho sabem. Jo penso que això, el remei és bastant senzill, és simplement no donar-los el mòbil.
I fer-ho ara, que encara estan a temps, no?
Sí, com més petits som, més fàcil és que aquests problemes es solucionin.
Clar.
I a més has de pensar que els nens són molt globals. Nosaltres, les persones, creixem d'una manera globalitzada. Per això dius, és que es detecten problemes de relació. Esclar, si tu estàs acostumat a veure moltes hores una cara en 2 dimensions, mirar-la una en 3 dimensions segurament et costarà més, on hi ha uns altres sons, uns altres olors. Pensa que ells no saben res del món, acaben d'aterrar aquí. Per tant, el llenguatge. Si es retarda el llenguatge, és possible que es retardi també el fet de menjar, perquè els muscles que fem servir per mastegar i deglutir són els mateixos que fem servir per parlar. Per tant, és possible que aquell nen que només està escoltant el que li diu aquesta tablet i no produeix res perquè la tablet, evidentment, no li contesta, no té cap necessitat d'expressar, doncs tingui aquests muscles que no els usa, i quan se li posa algun tros d'aliment sencer a la boca, doncs li costa, li fa angúnia,
clar,
li costa massa.
És un altre món, això és el que és estrany per ells, clar. Sí, sí, al final, clar. Al final és així, i l'aprenentatge presencial, doncs, hauria de passar per davant del digital, com dieu vosaltres mateixos.
Sí, i quan és un cervell en creixement, també hem de pensar i tenir molt present que quan som petits no tenim el mateix cervell. Tenim les mateixes mans, les manetes són més petites, però ja són mans. El cervell no. El cervell és diferent. Al voltant dels 2 anys hi ha la primera gran poda neuronal. Hi ha algunes altres abans menors, però això vol dir que totes aquelles connexions neuronals que no fem servir ja perquè ja no tenim actes reflexes, com xupar o agafar el dit de la mama, totes aquestes altres, això desapareix perquè ha d'estar substituït per les coses que aprenem. Si les coses que aprenem les aprenem malament, les connexions que crearem no seran efectives ni serà com han de ser.
I això a la llarga, conforme van fent anys, doncs s'incrementa encara més. Per exemple, frustracions, no? Problemes, com ara dèiem, relacionar-se amb els altres, amb un mateix, però sobretot em crida l'atenció aquesta frustració, no? El fet de, clar, el món digital és immediat, ho tenim tot en el moment, i en canvi, quan veuen el món real, veuen que és una altra cosa, no?
A més, és que has de pensar que les aplicacions interactives per nens petits i els dibuixets aquests que surten a les pantalles no estan pensats perquè no els agradin. Estan passats perquè siguin plaents, perquè els agradin sempre.
Clar.
Si el Mickey a la pantalla et pregunta de quin color és esta pelota, i tu li dius groga i és vermella, no et dirà, oye, no, que t'has equivocado.
Clar.
Et dirà, muy bien, vuelve a probar.
Clar, no hi ha aquest marge d'error i que et clar, diguin el que està malament. Clar.
Quan ve un company et pren una joguina, quan vols penjar-te l'abric el penja-robes i no pots, què passa? Doncs que no entens que t'estàs retornant aquella realitat que no s'adapta al que tu vols.
Mm-hmm.
Perquè, torno a repetir, que ells acaben d'aterrar en aquest món i els estem ensenyant una realitat paral·lela, que no és la real. I has de pensar que en tant per cent, dues o tres hores, si tu veus les hores que porta sobre aquesta terra un nen amb 9 mesos o amb un any o amb dos, no, dues hores, quin tant per cent de la vida
és? És moltíssim, és moltíssim.
És moltíssim.
Està clar, sí, sí. Mm. Doncs solucionar-ho ara, que encara estem a temps, que tothom ho escolti i que al final doncs, va la salut, no, de l'infant, i que serà bo per ell doncs, restringir aquestes hores i sobretot aquest accés a les pantalles. Ruth Baqués, una de les portaveus de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, gràcies per parlar amb nosaltres. Vosaltres ja a la feina que feu implementeu doncs, tot aquest sistema per tal de prevenir aquesta sobreexposició a les pantalles, així que també gràcies per doncs, posar-ho en valor i donar exemple, no?, a aquells pares que potser doncs, no ho tenen tan present.
Clar, per això hi som, per tenir cura dels infants.
Clar.
No perquè els papes i les mames vagin a treballar, sinó perquè som unes especialistes d'infància que avui en dia, tal com és la nostra societat, doncs són necessàries i fem la nostra feina, com tu fas la teva.
Això mateix. Doncs, Ruth Baqués, gràcies.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.
I avui parlem també amb el David Boronat, que ens presenta el seu llibre, Les 7 claves per entender el mundo digital que viene. Hasta ayer, el futuro digital era mañana. Aquest és el llibre on ens explica com serà el nostre futur més immediat i dona les claus per comprendre els imminents canvis tecnològics que venen a nivell empresarial, però també pel que fa a tendències en el nostre dia a dia. David Boronat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué debemos saber sobre el futuro digital?
Bueno, tenéis que saber que vienen cambios. Pues esa es la sensación que algunos tenemos, al punto de imaginar que en 4 o 5 años, 6 si queréis, 2030, miraremos el Internet del 2023 casi de la misma manera que recordamos algunos cuando nos conectábamos con aquellos modems que hacían ruido.
Uh-huh.
Entonces, un poco la sensación es de que hay varias cosas que están sucediendo en este instante que invitan a pensar que sí, que el Internet que vamos a utilizar va a ser muy distinto.
¿Y cómo será?
Bueno, de alguna manera, y sobre todo por la introducción de ChatGPT, podemos imaginarnos un futuro digital en el que vamos a empezar a tener asistentes virtuales personales. Vamos a tener Siris de verdad que de alguna manera busquen y realicen todo tipo de tareas por nosotros. Y por tanto, algunos empezaremos a dejar de navegar o utilizar Google, al menos de la manera que lo venimos haciendo, porque lo que vamos a tener es alguien que va a hacer toda una serie de tareas por nosotros, de planificar un viaje, a gestionar nuestra agenda o a saber exactamente qué documentación deberíamos leer para preparar una reunión. Pues algo que va a empezar a surgir son una especie de asistentes virtuales personales, copilotos, todavía no le tenemos un nombre, al menos en castellano, que nos van a acompañar y que en principio van a hacer nuestra vida mucho más fácil. Ese es uno de los cambios más significativos que en principio todo apunta que vienen.
Esperemos, lado, sí, esperemos eso sí que sea para bien, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, algo que hemos aprendido con esta, le podemos llamar así, primera gran etapa de Internet, es que no sé si le hemos sabido sacar el mejor provecho. Lo vemos con las redes sociales, que nos han traído cosas muy buenas, pero también, especialmente en los adolescentes, cosas bastante negativas. Y ese es un gran reto que tenemos de futuro, ¿no? De cómo conseguimos que la tecnología mejore nuestras vidas y no las empeore.
Exacto. Claro, porque es necesario un libro con las 7 claves para entender el mundo digital que viene.
El problema que tenemos, especialmente los que estamos como en la industria digital, es que todos los días están sucediendo cosas, ¿eh? No hay día que no aparezca una startup, una tecnología, una plataforma. Estar al día es súper complejo y además entender qué ruido y qué es realmente una tendencia que va como a traccionar, también es bastante difícil, especialmente para cualquier persona o profesional que no está en la industria, ¿no? Y un poco el libro lo que busca es esto, es democratizar el conocimiento y ayudar pues a aquellas personas que tienen interés para entender qué futuro digital nos espera, pues entender cuáles son esas claves, ¿no?
¿Cómo surgió la idea por tu parte de escribirlo?
Bueno, yo dirijo una consultora que se llama Multiplica y hace 4 años decidí dejar de ser el CEO. Me puse un cargo bastante rimbombante que es el de Chief Future Officer. Y un poco Multiplica, mi compañía, me paga para intentar entender qué servicios o capacidades los clientes nos contratarán en 12 y 18 meses. Y eso me ha obligado a hacer un ejercicio muy intenso de lectura y aprendizaje para entender qué tecnologías están llegando y cuáles van a cambiar un poco las reglas del juego. Y en algún punto, producto de dar algunas charlas, decidí convertirlo en un contenido que pudiera tener acceso a un mayor número de personas.
¿El objetivo, cuál dirías que es a la hora de escribir este libro? Imagino que hacer ver a las personas, ¿no?, el futuro digital, en este caso, cómo será, y también evitar quizás esta ansiedad por saber qué es lo que pasará, qué es lo que será del futuro y todo esto, ¿no?
Sí, el principal objetivo es ayudar a la gente a ser consciente de que no hemos visto nada, que si nos pensamos que estamos en tiempos modernos por el uso que hacemos de nuestros smartphones, nos vamos a rodear de toda una serie de dispositivos que nos van a, en pocos años, a no entender cómo podíamos vivir sin este tipo de asistentes virtuales personales o en una gama de visores que van a ir apareciendo en los próximos años, que incluso apuntan de que podrían relegar el smartphone a un tipo de dispositivo con un uso distinto del que hacemos actualmente, ¿no? Y por tanto, un poco el libro lo que intenta es como clarificar ese camino con el objetivo de que podamos tener mejor perspectiva de qué se viene, que podamos intuir el bosque y no sentir los árboles tan pegados o tan cerca.
Claro, es que ahora lo comentábamos, ¿no? Leyendo la segunda parte del título del libro, por ejemplo, dice: hasta ayer el futuro digital era mañana. Y claro, aquí cabe recordar, ¿no?, que muchas veces hablamos del mañana como si fuera un futuro muy lejano y al final es muy próximo, ¿no? Más próximo incluso de lo que nos llegamos a imaginar. Y en este caso hablamos de 6 años, del año 2030. En este caso es normal, ¿no?, por ejemplo, que mucha gente sienta ansiedad, que esté preocupada, que sienta inquietud por saber lo que pasará tecnológicamente, si seguiremos, por ejemplo, teniendo trabajo, ¿no?, o cualquier adaptación de estas que quizás sea más complicada. En el libro, ¿hablas de esto? ¿Hablas, por ejemplo, de la adaptación de los humanos a estas nuevas tecnologías y bueno, el conjunto en general, ¿no?, de la convivencia entre ambos?
Sí, o sea, en el libro se habla de cómo compaginar esta ansiedad y un poco cómo saber encarar todo este tipo de cambio que se viene, ¿no? Un poco la sensación es de que no estamos en una época de cambios, sino que parece ser que estamos en un cambio de época. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos inmersos en él y con el tiempo iremos tomando perspectiva. Y ciertamente se vienen muchos cambios a muchos niveles. al punto de que pues hay muchas profesiones que probablemente dejarán de tener sentido y muchas tendrán que reinventarse. Y ante eso, yo creo que solo podemos hacer dos cosas, ¿no? Uno, dedicarle mucho más tiempo a intentar entender qué viene. Es decir, ahora yo creo que viene un momento en el que todos necesitamos juguetear con ChatGPT, leer de vez en cuando, estudiar todo lo que podamos. Y por otro lado, intentar liberar algo de nuestras agendas del presente para pensar en el futuro. El problema en la gran mayoría de compañías y en la mayoría de profesionales es que lo inmediato, lo contingente, la cuenta de explotación, las urgencias ocupan todo el espacio. Y un poco la invitación en un momento de cambio de época que necesitamos reflexionar tanto a nivel profesional como a nivel empresarial qué cambios pueden afectarnos y empezar a dedicarle un cierto tiempo de calidad a pensar en ellos.
Y antes te preguntaba, ¿cambios para bien? En este caso, en general, también son cambios para bien y no para mal, ¿no?
Bueno, la tecnología que está llegando, sobre todo alrededor de lo que es inteligencia artificial, lo que nos va a permitir son niveles de productividad y niveles, vamos a decir, de acceso al conocimiento y de capacidad que hasta ahora no podíamos tener, ¿no? Pero por otro lado, trae implícitamente muchos riesgos que como sociedad no sabemos si los vamos a saber llevar, ¿no? Riesgos que tienen que ver con la dependencia que vamos a tener con este tipo de soluciones. Hoy en día ya no podemos vivir sin un smartphone. Imaginar cuando tengamos estos asistentes virtuales personales que nos ayudarán en muchas de nuestras tareas cotidianas. Por otro lado, todo el tema de las fake news pues abre un interrogante grandísimo, ¿eh? De si sabremos vivir en un mundo donde no sabemos qué es verdad o qué no lo es. Hay retos muy significativos desde el ámbito profesional o laboral, porque está claro de que se van a crear nuevos puestos de trabajo, pero van a desaparecer muy probablemente muchos más, ¿no? Y por tanto vamos a tener que pensar en un colectivo de millones de personas a nivel mundial, cómo las reeducamos para que encuentren una oportunidad profesional. Por tanto, yo como tecno-optimista quiero ver el futuro en positivo y pienso que muchas de estas tecnologías pueden ayudarnos a enfrentar grandes de los retos que tenemos, energéticos, cambios climáticos, pero al mismo tiempo vamos a necesitar aprender a utilizar este tipo de tecnologías porque nos pueden llevar a mundos que no nos acaben gustando tanto.
Claro, al final se trata de establecer límites y de saber utilizarlo bien, digamos, ¿no? Saber que aquello que quizás no es bueno, ¿no? Las fake news, por ejemplo, el hecho de no saber diferenciar lo que es verdad que de lo que es mentira, pues saberlo gestionar y apartar quizás un poco y usarlo bien. Al final todo, si lo usas bien, será positivo. Tecno-optimista. Tecno-optimista. Me ha llamado la atención esta palabra, sí. Dime.
No, te voy a decir que no lo tenemos fácil porque hoy en día muchas de las cosas que hacemos las hacemos casi sin darnos cuenta porque hemos adquirido unos hábitos que la tecnología ha empujado, ¿no? Esta adicción a la dopamina que nos da recibir un like, ¿no? O recibir una respuesta a un mensaje está, vamos a decir, programada de manera implícita en las mismas aplicaciones o redes sociales, porque son aplicaciones que viven de la atención, viven de la publicidad, y como más tiempo pasamos en ellas, más dinero ganan, ¿no? Y por tanto, no sé si soy tan tecno-optimista en que las empresas que van a liderar este tipo de aplicaciones de alguna manera velen por nuestros intereses. Y yo creo que aquí necesitamos hacer dos cosas, ¿no? Uno, a nivel individual ser consciente de ello y saber autogestionarnos, ¿eh? Como cuando decidimos no dedicar más de una hora a las redes sociales al día. Dos, colectivamente necesitamos invitar a nuestros gobiernos a que se pongan serios sobre qué cosas tenemos que pedirles a estas supercompañías tecnológicas para que todas estas nuevas tecnologías velen por un futuro mejor y no peor.
Pues David Bronat, gracias por hablar con nosotros. Veremos de aquí 6 años, pasan rapidísimo, pero esperemos que tengamos tiempo de adaptarnos y de que vaya bien, porque da un poco de vértigo todo esto, tengo que decirte. Y seguro que no soy la única a la que le da un poco de miedo esto de tanta tecnología y que al final, pues yo qué sé, se pierda quizás la esencia de uno mismo y en este mundo, ¿no? Pero bueno, seremos positivos y a ver qué nos depara el futuro, que esperemos, como digo, que sea para bien. Gracias y también suerte con este libro de las 7 claves para entender el mundo digital que viene. Seguro que será muy útil. Gracias.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Si fa una estona parlàvem d'infants, ara parlem de joves i ens plantegem una pregunta. On volen treballar? Què prioritzen a l'hora de buscar feina o en el moment d'estudiar una carrera universitària? Després de la publicitat, resolem tots els dubtes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I ja estem aquí per parlar de on treballen o on volen treballar els joves. Diríeu que tiren més per la vocació o per la part més econòmica? En parlem. I ara us plantejo una pregunta. A on volen treballar els joves? Ho sabeu? I si sou joves, ho teniu clar? Us trobeu en aquesta situació de saber exactament on voleu treballar? Dic això perquè amb l'entrevista que farem ara volem analitzar les tendències i preferències d'ocupació dels joves professionals i com aquestes influeixen en la creació de llocs de treball atractius per a aquesta generació. Sobre el tema en parlem amb el Xavier Ginesta, que és president de Voxel i impulsor del moviment Great Places to Grow. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, t'he de fer la pregunta. On volen treballar els joves?
Bé, el primer seria definir què és un jove, avui dia, perquè amb l'increment de la longevitat el concepte de jove ha anat evolucionant i hauríem de veure fins a quina edat considerem algú jove. Però considerant que qualsevol persona per sota dels 40 anys es pot considerar jove, i inclús per sobre també, per posar una edat a detall, el que jo me n'he adonat és que la major part de la gent jove, quan pensa en el que vol treballar o on vol treballar, aquesta idea d'on volen treballar ha anat evolucionant amb el temps. Va haver una època en què la gent doncs pensava en allò que li inspirava. Però també ha hagut moments en què la gent pensava hi ha tipus de persones en què pensen en què els hi donarà per viure. A vegades tenen una inclinació cap a una determinada professió, però pensen que d'allò no podran viure. I amb el temps aquestes diferents inclinacions han anat evolucionant. Jo el que trobo és que darrerament comença a haver una tendència cada vegada més gran o més forta, el moviment cada vegada s'està desplaçant més en la direcció de fer algo que em faci feliç, fer algo que m'empleni, i el tema dels diners és evidentment algo que sempre atrau perquè l'instint de supervivència està allà, però potser en relació a uns anys enrere el tema econòmic no prima tant com potser primava abans. Jo crec que ara trobo més l'anhel aquest de buscar el teu propòsit, allò que t'emplena.
Podríem dir que guanya una mica més el fet de tenir una vocació, no? Vocació per alguna cosa, que no el fet ja directament de pensar amb els diners. Potser tenen la il·lusió per una professió en concret i la intenten, no? Encara que en qüestió de diners sigui potser menys afavorida, no podem dir.
Sí, jo penso que hi ha un moviment en aquesta direcció, eh? Encara és subtil, però es comença a notar que anem cap aquí. I, per exemple, una de les coses que afavoreix aquest canvi de mindset ve donat també pel fet que els joves cada vegada estan menys interessats en el concepte de propietat i més en el de compartició o en el de pagar per gaudir d'un servei. És a dir, no, en comptes de comprar-se un pis prefereixen llogar-lo, en comptes de comprar-se un cotxe prefereixen llogar-lo quan el necessiten. La idea aquesta de pagar per ús en comptes de tenir en propietat està arrelant. Aleshores, en la mesura que això és més econòmic que no haver de pagar per tenir, afavoreix aquesta nova forma de pensar, que és, bueno, no necessito tants diners per sobreviure i, per tant, em puc dedicar més a fer allò que m'emplena, no? A perseguir la meva vocació.
Mm-hmm. Quines vocacions diries que són les més comunes entre joves?
Veure, jo diria que les vocacions no han canviat gaire. El cert és que, per sort, per la humanitat, a no tots ens agrada el mateix. Ara ja el que sí que succeeix és que el progrés tecnològic i el progrés del món del món empresarial el que està portant és a que certes professions vagin quedant abandonades perquè les fa la tecnologia, i certes altres són les que es veuen com a punta de llança del progrés i les que generen més llocs de treball i, a més, les que són més ben retribuïdes. Llavors, clar, això està impactant en les vocacions, perquè quan tu veus que certes feines ja no es pot viure d'allò, doncs això impacta en que ja no ni pensis en allò com una sortida professional, no? Mm-hmm. Per tant, ara ja el que sí que es pot veure és que hi ha una tendència molt gran cap a les noves tecnologies, no? I a mesura que van apareixent noves puntes de llança, com en aquests moments ara, per exemple, la intel·ligència artificial és una d'elles, la realitat virtual ho ha estat també en el seu moment. Tot el que són noves tecnologies i que tenen a veure amb la punta de llança del progrés generen molta atracció. Jo diria que la resta s'han mantingut com abans. Tot allò que no és punta de llança del progrés sempre ha generat un cert nivell d'atracció i sempre ha estat allà, però a mesura que el progrés ha anat descatalogant algunes d'aquestes professions perquè la tecnologia les ha absorbit, l'interès professional s'ha anat traslladant cap al que abans s'anomenava punta de llança.
Uh-huh. I diries, per exemple, que les empreses o els llocs de feina són generosos amb aquests joves? Tenen la mateixa complicitat, flexibilitat, i aquests joves fa que se sentin feliços a la feina? Són generosos amb aquest aspecte? Fa que se sentin bé?
Aquesta pregunta és molt interessant perquè no és un tema de generositat, és un tema de selecció natural, i m'explicaré. El que està succeint ara és que en la mesura que la tecnologia està desmaterialitzant, està digitalitzant moltes coses que abans es feien a través de la mà d'obra humana, i per tant estan desapareixent aquestes feines, que curiosament són les menys qualificades, i les feines que van quedant o que van apareixent noves són aquelles que la tecnologia encara no pot fer, i per tant les més qualificades, aquestes feines són també les més retribuïdes. Però es dona el cas que els joves que poden fer aquestes feines en molts casos són menys que la quantitat de feines disponibles. I, per tant, hi ha molta més oferta laboral que no és gent capaç d'emplenar aquests llocs. I això fa que aquestes feines estiguin molt ben retribuïdes. Què passa? Que aquests joves, i no tan joves, que accedeixen a aquest mercat laboral amb aquestes capacitacions, amb aquest talent, estan més ben pagats que la mitjana, i en la mesura que estan més ben pagats de la mitjana pugen esglaons a la piràmide de Maslow i per tant van deixant enrere aquest instint de supervivència i se senten molt més interessats pel que dèiem abans, no? Per la seva vocació, pel seu propòsit, per fer el que allò els agrada, ja no només el que a ells els agrada, sinó que la pròpia empresa tingui un impacte positiu al món. Uh-huh. I això el que està fent és que està desenvolupant el que tu abans anomenaves generositat. Les empreses, que no és generositat, sinó que és totalment instrumental, no? La major part d'empreses, no totes, però moltes empreses estan veient obligades a recompensar aquests joves, i no tan joves que deia abans, amb ja no només bons sous, sinó amb una mena de sou emocional que compensa o complementa el salari material. I això pot venir en forma de propòsit del que s'està fent a la seva pròpia feina, com el que és l'entorn laboral, el tipus de complements emocionals que reben el que és el seu sou dintre del propi entorn laboral, etc etc. I això, insisteixo, això les empreses majoritàriament ho estan fent per una qüestió de selecció natural, perquè és que si no, no poden accedir a aquest talent. En alguns casos és totalment genuí i sí que podríem parlar de generositat, però malauradament no és la regla. En qualsevol cas, és inevitable estar succeint.
I podríem dir, per exemple, que les expectatives que potser tenien els joves amb els llocs de feina, que potser eren elevades, no? Perquè, clar, quan somies, quan surts al mercat laboral, somies potser amb la teva feina ideal i tens unes expectatives potser força altes. Podríem dir que els joves que han trobat aquesta vocació i aquest lloc de feina han complert amb aquestes expectatives que tenien o s'han decepcionat?
A veure, imagino que hi ha de tot una mica, no? Jo crec que el que succeeix, i això torno ara enrere, molts joves, per no dir tots, la gran majoria dels joves no saben el que volen. Quan ets jove i estàs pensant quina carrera faràs, hi ha molta confusió. I molts estan una idea del que volen, i potser aquesta idea està contaminada del que han rebut, de la família, dels amics, etc. I potser, per exemple, està contaminada, això és el que guanyaràs diners, per tant, fes això. I en realitat no és el que els agrada.
Sí.
I per tant, aquest complir expectatives, què vol dir? Moltes vegades han complert l'objectiu i si ho podries dir des d'aquest punt de vista, han assolit allò que buscaven, des del punt de vista de l'objectiu que s'havien plantejat, però des del punt de vista de les seves expectatives intrínseques, que és què és el que els fa realment feliços, si realment estan fent allò que els agrada profundament, el que és la seva vocació, el que ens trobem és que hi ha molts joves que han fet coses instrumentalment perquè creien que allò era el que havia de fer i no se senten...
No estan contents.
Correcte.
Clar, vosaltres, arran d'aquesta pregunta, no? Vosaltres, tu en concret, Xavier, doncs el que voleu, suposo que és tenir o crear, més ben dit, un impacte positiu en la societat pel que fa doncs, a aquests joves, oi?
Sí, nosaltres, de fet, ja fa molt de temps que estem una mica desenvolupant i evolucionant aquest propòsit com a organització. A mi m'agrada pensar que som una de les empreses capdavanteres en la línia aquesta de genuïnament intentar posar les organitzacions i les persones que en formen part al lloc que realment han de ser, no? en la nostra societat. En el nostre cas, que potser la sort és que no, cap dels que van fundar Voxel veníem del món empresarial i per tant no estan contaminats de les idees de com han de ser les coses. Vam crear una cultura empresarial que no té res a veure amb el que consideraríem normal o habitual, però que en el fons és lo natural, perquè nosaltres ens hem deixat portar pels nostres instints naturals a l'hora de crear aquesta cultura, no? I hem anat evolucionant en el temps. Va haver una època en què vam veure molt clar que el nostre propòsit era contribuir a augmentar la densitat de teixit empresarial feliç, i aquest era el nostre propòsit. Ens vam presentar els premis aquests Best Place to Work i vam quedar primers a Catalunya, tercers a Espanya. I mica en mica ens hem anat adonant que aquest propòsit, que estava molt bé, era molt maco i tothom li agradava, ha anat quedant gairebé obsolet per nosaltres. És a dir, hem anat transcendint el concepte de treball mateix, entenent que treball, estrictament parlant, treballar vol dir fer algo que no necessàriament t'agrada per diners, és a dir, per sobreviure. És una forma d'esclavitud light, no? La major part del món viu en aquesta esclavitud on fa coses que no li agrada per sobreviure. I nosaltres estem convençuts que el món ha d'anar en una altra direcció, que és la direcció de que el lloc de treball es transformi en un lloc de creixement personal al servei de la societat i de l'organització a la qual pertanys, no? I, per tant, les organitzacions no han de ser entitats orientades a guanyar diners com a propòsit. Això és molt curt de mires. Els negocis, mica en mica, han d'anar entenent que el seu propòsit transcendeix els diners, que els diners són la benzina que alimenta el seu propòsit. I això és un canvi de mindset radical, de 180 graus respecte als principis fundacionals del capitalisme, no? Jo crec que el propi capitalisme està caminant ell tot sol en aquesta direcció de transcendir el mindset i mica en mica anirem veient com, el que deia abans, els llocs, gran llocs de treball, que en realitat són llocs d'esclavitud. De fet, curiosament, la paraula treball, no sé si ho saps, però ve del llatí tripalium, que era un lloc de tortura on es posaven els esclaus que que no havien fet la seva feina.
Ostres, no ho sabia, no? No.
Doncs sí, aquest és l'origen de la paraula, amb la qual ja et pots imaginar una paraula d'aquests foscos orígens és per alguna cosa, no? I en el fons és això, és una forma d'esclavitud light, no? No és l'esclavitud que coneixíem de l'època imperial, ni la servitud de l'època medieval, però és l'evolució de tot allò. Continua sent fer alguna cosa que no t'agrada per sobreviure. I ja hi ha una part de la població que va creixent que comença a fer coses que li agraden, amb les quals li permeten viure. Però això és bastant nou. Abans no passava gaire sovint, ara cada vegada passa més sovint, i si poguéssim fer la visió perspectiva històrica, veuríem que això cada vegada passa més i que anem cada vegada més cap aquí.
Clar, l'ideal seria aquest canvi de paradigma, no? Donar-li la volta i que tothom comencés a ser feliç treballant a la seva feina. Llavors, és com aquella frase que a mi m'agrada dir, no? Que quan treballes en alguna cosa que t'agrada, doncs sembla ser que no treballis. Llavors tothom seríem més feliços i guanyaríem diners, però amb una felicitat extra que potser doncs, segurament ens ompliria a tots. Xavier, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre a on volen treballar els joves. Veurem quins canvis en aquests pròxims anys veiem també en el món laboral. I esperem que vulguin treballar en allò que els hi agrada i que també, per contrapartida, puguin doncs, guanyar diners, com dèiem, i no hagin d'escollir o una cosa o una altra. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i simplement dir-te que això, aquest desig que expresses és molt maco com a desig i molt noble que tothom el perseguim, però des del meu punt de vista és un destí inevitable de cap on estem anant, per tant...
Complicat. Bueno, veurem, ho intentarem almenys.
Vinga, a veure.
I parlem ara de que l'Escola Industrial de Barcelona ha acollit aquests dies la desena edició de la Time Use Week, una cita que ja ha acabat, però que pretenia abordar quins mecanismes cal seguir per redefinir una nova jornada diària i aprofundir en la creació del dret al temps amb el debat sobre els beneficis de reduir la pobresa d'hores disponibles pel gaudi personal entre la població, un fet que incrementa, diuen, el seu benestar. En parlem amb l'assistent de coordinació, la Lia Barrese. Lia, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, d'aquest dret al temps s'està parlant força últimament, oi?
Bé, sí, bueno, per sort vam aconseguir posicionar-lo més endavant en l'agenda política i amb aquesta trobada en la Time News Week també vam tindre molt d'èxit en parlar de molts dels temes del dret al temps, del dret a una nova organització laboral i d'aconseguir els canvis necessaris per a viure en una societat més justa, més equilibrada, més igualitària i més eficient.
Mm-hmm. S'ha fet un debat, com comentava abans, sobre el dret al temps. Com ha sigut aquest debat? Qui ha participat i què s'ha dit durant aquest intercanvi d'opinions?
Bé, si vols podem comentar una mica de tot el que va a passar durant aquesta setmana. Primerament, el dilluns van tindre la que va ser la primera trobada de la xarxa catalana per el dret al temps, que és una xarxa de diferents actors del teixit social, del teixit productiu, d'empreses, de l'àmbit de la recerca, que se troben per poder, no, compartir i avançar en tot el que se fa en les diferents organitzacions per al dret al temps. Després, el dimarts vam presentar un document de posicionament polític, no, amb les perspectives del segle XXI del dret al temps, i ho vam parlar més des d'una posició de l'àmbit local i de les regions, perquè també el dimarts va ser el dia de la trobada de la nostra xarxa de municipis i regions per al dret al temps. Van tindre la participació de representants de diferents municipis de tota Europa i de Le Monde, i també van tindre la presentació d'experts hoy que van discutir sobre aquest tema. I després, el dimecres, van posar el focus més en la transformació del temps de treball com una palanca clau per arribar a aquest nou equilibri del temps al qual aspirem.
Clar, aquest debat sobre el dret al temps és un debat que no surt d'ara, no? Que s'ha parlat molt durant molt de temps i, de fet, un dels temes que es tracta encara avui en dia és el fet de la setmana laboral de 4 dies. Això estaria també relacionat amb el dret al temps. I justament ara s'ha fet ja un estudi a València i sembla ser que ha donat resultats positius. Vosaltres també, per exemple, tracteu aquest tema, el fet de reduir la setmana laboral?
Sí. De fet, aquesta és una de les nostres, recomanacions, no? Per tot això, d'una nova reorganització de l'ús del temps, i de fet també és una de les nostres posicionaments, oi? En tot el que fa a la llei de l'ús del temps, també proposada i presentada fa uns mesos. De fet, tot el debat dels 4 dies i la reducció i la flexibilització del temps de treball van tindre el focus posat el dia dimecres, on vam parlar en una primera sessió amb experts i polítics de l'àmbit de la recerca, no? Donant tots els arguments més des de l'àmbit econòmic, no? de què beneficis podria traer una reducció de la jornada laboral, no només per als treballadors, sinó també per als empresaris. Uh-huh. I després també el dimecres vam tindre 2 sessions molt interessants, una amb representants de sindicats i de patronals d'aquí de Catalunya i de tot l'estat espanyol, també donant suport a aquesta idea de la reducció de la jornada laboral. No només com un incentiu en temes de economia, perquè això aportaria beneficis econòmics per les empreses, sinó també en això d'avançar en el dret al temps i en tindre més temps per dedicar a altres coses a més del treball i per també poder aprofitar tindre més temps per el descans i evitar problemes d'enfermedades mentals, estrès, etc., que a vegades són també de les principals causes per les quals la negociació col·lectiva ha tingut que sortir, no? En defensa dels treballadors. Mm-hmm. Després també... volia també comentar-te una sessió més molt interessant que vam tindre amb diferents empreses que també van ja començar a aplicar diferents polítiques, diferents formes de flexibilitzar el treball, que va ser super interessant també i que va donar molt de inspiració i molt de lloc al debat.
De fet, ara mateix ho comentaves, no? Aquest dret al temps, per exemple, doncs, per passar amb la família, no? Per descansar, i també el dret al temps, per exemple, amb aquesta creació, no? De models urbans de proximitat que redueixin el temps, per exemple, de mobilitat, no? El fet de perdre molt de temps per anar de casa a la feina i de la feina a casa, aquest també és un tema del que s'ha tractat molt durant molt de temps i que vosaltres, doncs, li poseu encara més èmfasi, no? El fet aquest de la distància entre casa i la feina, oi?
Exactament. De fet, a veure, que tot el que fa les polítiques del temps i el avançar cap a un nou dret al temps té molts d'àmbits d'incidència. En tot el que estàs plantejant ara, que és l'àmbit d'una nova reorganització urbana, també, i de fet van tindre la participació de Carlos Moreno, que és qui va acuñar, diguem-ne, la idea i el concepte de les ciutats de 15 minuts, que és aquest concepte que planteja tindre totes les necessitats bàsiques cobertes uh-huh. en un radi de 15 minuts de proximitat. Uh-huh. Van comptar amb la seva participació i en justament això, no? L'importància de posar el temps en el centre i en el focus de la discussió quan estem plantejant aquestes noves ciutats i ciutats del el futur.
Exacte. Mm. Doncs això mateix, Lia Barrese, sobre la desena edició de la Time Use Weekly, desena edició, ja porta unes quantes. I una última pregunta, totes giraven entorn de la Time Use Week, d'aquest debat sobre el dret al temps? O heu fet també d'altres, parlant sobre altres temes relacionats amb aquesta jornada laboral i diària?
Bé, no, com t'he comentat abans, el dret al temps està relacionat amb moltes àrees d'interès, no només amb temes laborals, sinó també amb temes de planificació urbana i sostenibilitat, amb temes de cures, està relacionat amb intentar introduir polítiques de major conciliació, de manera tal de que podem distribuir una mica millor entre homes i dones les tareas de cures de la casa, no? Està relacionat també amb temes d'eficiència. Bueno, hi ha moltes àrees, no? Nosaltres mm-hmm. estem intentant posicionar les polítiques del temps com un motor clau per avançar cap a una societat del futur, com te deia abans, més saludables, més sostenibles, més igualitàries i més...
Exacte. Eficients. Doncs Lia Barrese, assistent de coordinació de la Time News Week, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos sobre tot això, aquesta jornada diària i el que podríem fer per estar més saludables i dedicar més temps doncs, a la nostra vida, el més important que és la salut. Gràcies.
A vosaltres, i si voleu podeu entrar i veure més sobre tot el que va passar a la Time News Week a nostra web, timenews.barcelona.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Lia, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Avui dissabte 28 d'octubre a les 3 hores de la matinada acabarà l'horari d'estiu i el rellotge es retardarà una hora per començar l'horari d'hivern, el qual s'estendrà fins diumenge 27 de març de 2024. Això significa que aquesta nit es dormirà una hora més i es tracta d'un altre any en què recuperem doncs, aquest horari. Avui volem parlar de com ens afecta a cadascú de nosaltres i si realment hi ha pensat el fet de canviar-ho i posar per sempre, diguem, ja l'horari d'estiu. En parlem de tot plegat amb el Jaume Selma, coordinador de servei en l'Hospital Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, i també president de la Delegació Territorial de Lleida del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, realment hi ha possibilitats de que aquest canvi d'horari ja no es faci mai més?
Doncs, bueno, exactament no sé quins són els tràmits que s'estan fent actualment, però sembla ser que de cara al 2025 s'establirà que tots els països decideixin quin tram horari volen ocupar. Llavors això facilitaria molt, no, aquests canvis que hi ha en la població cada vegada que s'efectua una modificació en l'horari.
Clar, el fet de que es canvi ara d'horari i comencem amb l'horari d'hivern fa que es faci de nit més aviat i per molta gent això doncs afecta anímicament, no? El fet de a les 5 de la tarda que ja sigui de nit, clar, no tothom ho porta igual i doncs a tothom li pot afectar d'una manera diferent. A algú pot ser que no li afecti tant i a una altra persona doncs que sí que li arribi afectant en el seu dia a dia, oi?
I tant. De fet, fent una petita introducció, si em permeteu,
sí.
el que és la son és el que és dormir, és l'acció que fem més important durant tota la nostra vida. S'ha de pensar que una persona que viu 90 anys ha d'haver dormit 30 per viure 60 en vigília. És a dir, això té una importància i és rellevant i és clau, sobretot en el nostre organisme. De fet, també, ja fa anys es deia que dormir era una pèrdua de temps. I encara es diu en ocasions, no? I no dormir bé té conseqüències greus per la salut. Per exemple, dormir 4 hores o menys s'ha relacionat amb problemes del cor. Però és que dormir més de 10 hores tampoc és bo, no? S'ha de trobar, en com a tot, l'equilibri. I hem d'entendre que per què dormim, no? I dormim perquè la son és el que nosaltres anomenem un taller de reparació i recuperació de tot allò que gastem durant el dia i també de memorització de tot el que anem aprenent. Per exemple, en els nens petits, per exemple de 4 anys, sabem que han de dormir un mínim d'11 hores per recuperar-se, no? Mentre que en els adolescents ho han de fer entre 9 i 10 hores i en els adults 7 o 8 hores, mínim.
Uh-huh.
Llavors, aquest canvi d'horari s'ha d'entendre com una alteració brusca del ritme circadià, no? Dels ritmes de la son, de les hores de foscor i de llum, no? Les persones, per exemple, que no tenen patologies, o sigui, que no tenen cap, aparentment cap patologia, pateixen símptomes lleus com la somnolència, no? El cansament, la falta de líbido, no? De desig, la irascibilitat, els sentiments, per exemple, d'apatia i altres alteracions de l'estat d'ànim, no? Però, clar, això té una implicació bastant forta en persones que ja tenen certa patologia i, sobretot, les que pateixen malalties de salut mental, no?
Mm-hmm. Exacte.
Que és que això s'agreuja molt més.
Exacte, això mateix. Clar, a tothom afecta, com dèiem, però realment els experts diuen que aquest canvi d'horari es fa per tal d'estalviar energia. Això realment és així? Realment, canviant l'horari, estalviem energia?
Jo crec que no. Crec que es basa en interessos propis a nivell energètic. Però no crec que tingui una implicació directa. Crec que l'aplicació d'un únic horari seria beneficiós per tothom.
Mm-hmm. Exacte. Seria beneficiós per tothom i, clar, s'ha portat ja el debat molt més enllà, no? Molta gent ja l'ha estat proposant, ha estat moltes vegades sobre la taula el debat de si canviar-ho o no. Vosaltres, com a experts, podem dir, no, del tema, encara que no sabeu exactament com es troba ara aquesta situació, creieu que en un futur acabarem, doncs, establint només un horari per sempre i doncs no hi haurà aquest canvi?
Doncs la veritat, que és una resposta que no la tinc.
Encara no.
Però seria sota el nostre parer, o almenys sota el meu parer, seria molt més beneficiós l'aplicabilitat d'un únic horari i en què el nostre organisme i el nostre cervell estigui acostumat a funcionar d'una manera determinada que no que li modifiquem dos vegades anualment, no?
Mm-hmm. Clar, parlàvem de canvis, per exemple, a la son, no? Al nostre descans, també per a les persones, doncs, més vulnerables, no? Amb problemes de salut mental, doncs, que els hi podria afectar també en qüestions de salut. Però, per exemple, el fet de que sempre tinguem el mateix horari, quins beneficis podria comportar?
Bueno, els beneficis serien que tots els ritmes que estan... sobretot els beneficis bàsics serien que no li tindríem que modificar dos vegades al nostre organisme els ritmes de la son, no? Que són aquells ritmes que parlarem circadians, que són aquells que ens modulen durant el dia a la vegada que li modulen a la resta del món animal. Hem de recordar que tots la resta de éssers d'aquest planeta el que fan és s'aixequen quan hi ha llum i se'n van a dormir quan aquesta desapareix. Llavors, el fet de que quan nosaltres canviem l'horari estiguem en una fase de llum encara o de foscor i fem... Clar, necessitem una adaptabilitat amb aquesta situació nova que no caldria fer-la si tinguéssim un únic horari.
Mm-hmm. Clar. Sí, sí, doncs veurem finalment com avança el tema. Si de moment, avui dissabte, canviem l'horari, a les 3 de la matinada es produirà aquest canvi d'horari de dissabte a diumenge, però qui sap si en un futur doncs, acabem tenint sempre aquest mateix horari d'estiu, podem dir. Jaume Selma, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos els beneficis i també els perjudicis que tenen per la salut aquests canvis horaris. I veurem, estarem pendents d'aquí uns anys, a veure finalment si canvia la cosa o si ens quedem igual que ara. Merci.
A vosaltres.
I en uns minuts, atenció, perquè tractarem un tema que a tots els que sou excursionistes i també als que no, perquè segur que sovint ho feu, us interessarà molt. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Noche de Tommy Lee Jones.
Me he venido a traerte un regalito.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
US Marshals.
¡Baje de ahí! ¡Dese la vuelta!
Y volar por los aires.
¿Te llamo en mal momento, Liam?
¡Eres un enfermo retorcido!
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche.
En la tele.
En 13.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Clásico.
No es verdad, ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por...
Clásico.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
El clásico. Este sábado el clásico se juega en COPE.
Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya y Andorra, amb Marc Puerto.
Quan fem excursions o anem a la muntanya, mai existeix el risc zero, però tot i això, sempre cal tenir uns passos ben clars per tal de no jugar-nos la vida. Les imprudències juguen males passades i avui volem que quedi ben clar. Els rescats de muntanya s'han intensificat els últims anys, sobretot després de la pandèmia, coincidint amb un increment també d'excursionistes als parcs naturals. Però el creixement de les xifres de rescats de muntanya va començar molt abans. Els bombers de la Generalitat registren i analitzen dades des de l'any 2000 i aquell any es van fer 234 rescats de muntanya, xifra que va començar a doblar-se a partir de l'any 2011 i que va créixer fins a arribar als 1.221 l'any passat. Per tant, s'han multiplicat, podem dir, per 5 en només 22 anys. Quim Pons, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
Clar, hi ha cada cop més rescats perquè també hi ha més excursionistes?
Sí, seria la teoria senzilla i que crec que també pot ser vàlida. Vull dir, cada cop hi ha més gent que fa activitats de muntanya, per tant, cada cop augmenten els incidents que poden passar a la muntanya i per tant, cada cop hi ha més rescats. Dit això, ens hem de plantejar també com surt la gent preparada a la muntanya, no? Una cosa és, aquesta és una teoria senzilla, que és possible, i que en cap cas la rebutgem, però sí que ens hem de plantejar com surt la gent preparada a la muntanya. És cert que tu pots anar molt preparat i pots tenir un accident, però també és cert que com menys preparat vas, més números compres per patir una incidència a la muntanya i per haver-se rescatat i per haver activat tots els protocols que s'activen des de bombers de la Generalitat.
Mm-hmm. Podem dir, doncs, que els rescats més habituals és de gent que per imprudències o per no anar ben preparada doncs acaben tenint accidents o coses així d'última hora que fan que hagin de trucar emergències?
Ara podem equivoco, i si em senten bombers podem dir que no és així, però jo diria que l'últim cop que hem parlat amb bombers sobre el tema de rescats a muntanya ens van dir que el número més gran de rescats està en època ara, precisament en la tardor, que és època de bolets i boletaires que surten a fer muntanya i que es despisten i es perden i poder estar a 100 metres del lloc on havien d'anar. Per tant, que serveixi com a exemple això, no? Vull dir que no és tot el rescat que ens pensem d'alta muntanya, de gent que en sap, de gent que s'ha de fer muntanya i que li pot passar un accident, com dèiem, sinó que la majoria d'incidències, molts cops, són per coses que segurament ni pensem, per gent que s'ha deixat l'aigua, per gent que s'ha perdut, per això, per voladeires que es despisten, coses que són molt simples, que això és impossible que passi, però passa. I és el número més gran de rescats que es fan.
Clar, d'aquesta manera podem diferenciar, no?, en dos casos o dos tipus d'excursionistes, els que van mal preparats i els que van ben preparats i tenen mala sort, no?
Mala sort o... Hi ha una cosa que està molt clara, eh? I nosaltres, quan ens plantegem l'estructura de seguretat, de com fer una sortida a la muntanya, sempre tenim cinc ítems molt clars, que són aquells de pensa, planifica, forma't, equipa't i minimitza riscos, no? I precisament aquest últim, pel que comentava Smart, no?, per minimitzar riscos, és que el risc zero no existeix, però ni a la muntanya, ni passejant pel carrer, ni molt menys quan agafem un cotxe. Crec que ahir va haver-hi quatre víctimes mortals, lamentablement, a les carreteres catalanes, i normalment agafar un cotxe és una cosa, no?, senzilla, que t'ha de portar un lloc i ha de ser fàcil de fer, conduint amb tranquil·litat. Doncs hi ha moltes morts a la carretera i sembla que el cotxe ha de ser una cosa segura. Doncs a la muntanya, com en tota la vida, al final has de saber conduir per portar un cotxe i has de conduir bé si no vols tenir accident. Doncs a la muntanya has d'anar bé a la muntanya, has d'anar ben preparat i tot i així pots tenir un accident perquè és que el risc zero no existeix, però ja dic, ni a la muntanya ni
enlloc. Exacte. Les recomanacions quines serien? Consultar el temps, imagino, roba adequada...
Sí, no, i el que et deia, no? S'ha de pensar molt bé primer el que fem. O sigui, el que no pot ser sortir de la muntanya a la babalà. I sortir de la muntanya sense tenir coneixement d'on vas, sinó és fiant-te potser del Wikiloc. Portar només el mòbil i fiar-te només del Wikiloc. Tu has de saber on vas, què vas a fer, quina durada tindrà l'activitat. Això entraria dins aquesta fase de pensar i de planificar, no? Són les dues primeres coses que hem de fer. Planificar vol dir també, com bé comentaves, mirar la meteo. Tenim un portal que es diu Meteo Muntanya, que el recomano per qui no el conegui, meteomuntanya.cat, que el fem conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i que tens la predicció detallada cada cap de setmana de tots els massissos del país, tens més de 300 cims en predicció automàtica i tens una predicció detalladíssima del que passarà aquest cap de setmana a la muntanya. Vull dir que està molt, molt ben explicat i molt ben detallat i tot molt, molt ben posat perquè puguis saber quin temps et pots trobar, quina meteo et pots trobar a la muntanya. Has de portar un mapa de paper, si us plau. Els mapes de paper, encara que ens pensem que estem a l'era digital i que tot es soluciona a Wikiloc, va molt bé portar un mapa de paper o consultar un mapa de paper o una bona guia i saber quina ruta anem a fer per aquell dia. Després, com bé comentaves, també anar ben equipat. És essencial. O sigui, tu, per molt que faci calor, quan surts, has de portar roba d'abric, perquè un cop ets al cim, un cop estàs en la ruta, si guanyes altitud, la temperatura pot canviar. De fet, varia. Vull dir, varia des de bé segur. Per tant, porta roba d'abric, tant per la ruta com per si passés alguna cosa. Tu has de poder anar ben abrigat. Porta roba també per si plou. Has de portar tots els ingredients que et puguis o que et puguin ajudar quan estàs fent muntanya. I aquesta és la part d'equipa't. L'altra, la forma't. Hi ha més de 400 entitats a Catalunya, més de 400. Jo crec que cada poble de Catalunya, no, no és així, però la meitat de pobles de Catalunya, per entendre's, tenen una entitat excursionista, on es fan cursos de formació, on tu pots formar per fer, depèn de quines activitats de muntanya. Per tant, la formació essencial també per poder fer muntanya. I l'última, minimitzar riscos, vull dir, ser molt conscient del que pot ser i del que no pot ser. Tu no pots fer una activitat, ja sigui caminar, Hi ha gent que potser se'n va fer una caminada que té un desnivell excessiu, que potser has de fer aquella caminada 2.000 o 3.000 metres de desnivell, o 1.600, i tu estàs preparat per fer-ne 500, o que és molt llarga, o que té una duració excessiva. A muntanya no és, vaig a fer 10 quilòmetres i sé perfectament el temps que trigaré. No, és que el desnivell et pot fer variar molt, depenent del teu ritme, la durada d'aquella caminada. Per tant, tinguem en compte això. No ens fiquem en vies ferrades si mai no hem fet una via ferrada, si mai no hem escalat, i si no anem sense guies. Contractem guies. Hi ha guies. Hi ha gent que es dedica a portar-te a la muntanya, que saben què has de fer, com has d'anar. Per tant, es pot contractar un guia de muntanya i ell et portarà llocs molt xulos i que segurament amb molt menys perill que si anessis sol. I a partir d'aquí és això, ser conscient del que pot ser i del que no pot ser i minimitzar aquest risc, que fer-ho no és, però si el minimitzem, doncs ens en queda molt menys. I tot i així, podem tenir accidents. És evident.
Clar. Sí, sí, totalment. I quines zones serien les més comunes on acostumen a passar, per exemple, rescats o accidents d'aquest estil? Aquí a Catalunya, quines són les zones de més risc? Les muntanyes més freqüents on passi això?
Jo no sé, les més comunes és les que on hi va més gent, lògicament, perquè on hi ha més gent, per tant, hi ha més accidents. I les que, lamentablement, jo dic que és la moda del TikTok o de l'Instagram, no? Vull dir que tu veus una fotografia de dalt d'un cim icònic del país, que és Instagram, i tothom vol anar allà, o un llac, o dir, no? Llavors, clar, com més gent hi va, més preparada, doncs hi ha més accidents. Mira, jo he vist al Berguedà, i cada dos per tres veiem passar helicòpters cap al Pedraforca a buscar gent. La Pedraforca és una de les muntanyes més concorregudes del país i d'on més gent es treu. Però es treu gent de la Cerdanya, de la zona de Malniu, del Puig Pedrós, d'aquella zona, que és una zona amb molta sedentaritat. Es treu, lògicament, molta gent al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Tenim la Pica d'Estats, que és el cim més alt de Catalunya, allà, doncs molta gent el vol anar a fer, per tant, es treu molta gent. Es treu moltíssima gent al Ripollès, a la zona de Vall de Núria, a la Vall de Camprodon. Hi ha muntanyes també icòniques, com pot ser Puigmal, com pot ser un Tag, com pot ser muntanyes que la gent hi va, doncs també hi ha molts rescats. Clar, això és, bueno, és habitual que les muntanyes més conegudes, més concorregudes de Catalunya, és el lloc on hi hagi més rescats.
Sí. I clar, quan podem dir que recau la responsabilitat sobre la persona que parlem, per exemple, de ha fet una imprudència, perquè si no vaig mal equivocada, es va dir que es cobraria una taxa, no?, per les persones que... doncs tenien responsabilitat, no?, pel fet d'haver sigut rescatats. Això ja s'ha posat en marxa, ja es cobra, què és el que es fa?
No vas equivocada. Això, jo crec que el Bombers ens respondria millor la situació. Jo puc respondre a la part que sabem des de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Nosaltres treballem, o hem treballat fa uns anys amb Bombers per intentar fer un intent de formació a través d'això. La FEC va presentar un pla per fer cursos de formació a la gent que fos rescatada en cas d'imprudència o negligència, lògicament només, no cal que algú que s'ha torçat el turmell, pobre, o que s'ha fotut davall perquè ha patit una... han sopegat, doncs, aquesta gent, doncs, ja et dic, no, el risc zero no existeix i, per tant, pot passar. Però en cas de negligència o imprudència, que això també és aquella línia molt, molt fina, que a veure on determina si és una negligència o imprudència, doncs poguessin fer cursos de formació per evitar aquesta taxa o per evitar el cobrament d'aquesta multa. S'han posat molt poques multes, la veritat. Repeteixo, hauria de preguntar més a Bombers, que són els encarregats de fer els rescats i de posar aquestes teòriques sancions, però s'han posat molt poques. Jo que sàpiga, em sembla que són 6 o 7, des que va començar tot això, i d'imprudències flagrants. Per exemple, una via ferrada que hi havia a Montserrat, que era la Tresina, que era una de les vies ferrades més conegudes del país, es va desequipar, es va tancar, es van posar uns cartells a baix immensos on posava que estava tancada i tot i així va haver gent que hi va pujar. La gent va pujar, es va quedar encallada a dalt, els van haver d'anar a treure i aquests, per exemple, els va cobrar una multa o una sanció. Mm-hmm. Però s'han posat molt poques, perquè clar, repeteixo, no s'ha determinat exactament, o sí que s'ha determinat, però és molt ampli el fet que és una negligència o que és una imprudència. Per exemple, i us poso un exemple perquè ho entengueu, hi ha un rescat molt famós, no sé si el recordeu, a la zona de Malniu, que al final van trobar els excursionistes a la direcció francesa cap a Porté, i van sortir al refugi, i la guarda del refugi amb el Niu els va dir, escolta, no sortiu, que fa mal temps, i no és un dia per sortir. I ells van dir que, bueno, eren excursionistes experts i van decidir sortir. Anaven molt ben equipats, ho portaven tot calculadíssim, però hi havia una boira molt espessa i es van perdre. Llavors, una guarda d'un refugi no és una persona autoritzada, en principi, és una veu molt autoritzada, però no una persona autoritzada, si m'entén, si no és els Mossos o no és Bombers o no és una autoritat, que pugui dir si pot ser o no pot ser aquella ruta. Llavors, ells van sortir, van ser rescatats, per sort en vida, anaven molt ben equipats i van aguantar una nit a l'intemperi, temperatures molt, molt fredes, per tant, aquesta gent anava ben equipada, sabia on anava, ho sabia tot. Per tant, això és una negligència o no és una negligència? Clar, és aquesta línia tan, tan fina que en principi això no és una negligència, perquè ni cap Mosso d'Esquadra, ni cap bomber, ni cap agent rural t'han dit que allà n'hi pots anar. T'ho ha dit una senyora que és una guarda en refugi, que té una experiència espectacular, que jo repeteixo, una veu més que autoritzada, però no és una autoritat. Això és com quan la teva mare et diu no corris amb el cotxe i tu et fots a l'autopista 150 i tens un accident. No? És que ma mare ja m'ho havia dit, és una negligència? És que ta mare t'ho dirà sempre. Llavors, m'enteneu? Perquè sí, entenguem sí, sí, el concepte sí. de què pot ser una negligència i què no pot ser una negligència.
Clar, establir aquests límits és complicat per vosaltres,
és molt difícil. És molt difícil. Llavors, clar, llavors un bomber es troba amb això, que tampoc saben ells quan pot ser una negligència, quan no pot ser, qui ha de determinar quan és una negligència o quan no ho és, i s'han cobrat molt poques sancions de rescats, que segurament s'haurien d'haver cobrat moltes més.
Clar, si et pregunto com es tancarà aquest 2023, tot apunta que més o menys com ho portem ara, no? Sí, sí, malament.
Malament, de moment malament. No? És un any negre pel que fa rescats a muntanya, d'incidents i de morts. De fet, des de la FEC hem de lamentar una mort darrere d'una persona molt propera a nosaltres i que va haver un accident a muntanya aquest cap de setmana. I és un any negre, de moment, en quant a rescats a Catalunya. Sí, sí, bombers estan tenint molta feina.
Doncs tant de bo millori la gent, sigui cada cop més conscient que al final es juga en la vida i per anar de valents doncs pots acabar molt malament. Quim, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest balanç que feu d'enguany i també doncs, per resoldre'ns aquests dubtes que teníem, no?, de lesions, de zones comunes, de taxes, de multes i de tot plegat. Així que gràcies. I anar amb compte cada cop que tothom surti a la muntanya a fer alguna excursió. Merci, Quim.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
I parlem ara de que ha obert a Sant Joan de les Abadesses un hotel-restaurant que ocupa persones vulnerables en una masia del segle XVIII. Aquest hotel-restaurant a Batissa ja és una realitat després d'una dècada de rehabilitacions en un espai emblemàtic per Sant Joan de les Abadesses, com és la casa de l'ermita de Sant Antoni. Es tracta d'una masia del segle XVIII que, amb l'ajuda de fons públics de més de 2 milions d'euros, s'ha aconseguit consolidar i ampliar per aquesta activitat. Si bé és propietat de l'Ajuntament, està gestionat, però, per la Fundació MAP de Ripoll, que treballa per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. En parlem, com no, amb la responsable del projecte, que és la Lara Andrés. Lara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies per atendre'm.
Igualment, aquest restaurant ja està a ple rendiment, no?, podem dir, però l'hotel encara està pendent, per això, d'alguns permisos, oi?
Exacte, el restaurant ja estem funcionant des de fa més de 3 mesos, des de principis d'estiu, i l'hotel estem pendents dels últims números perquè tot està ok, tot està preparat perquè ens donin ja això, l'últim número per començar.
I com ha sigut tot plegat? Com s'ha posat en marxa? En quin moment us va venir al cap fer aquest projecte, aquest hotel-restaurant? Com va sorgir?
En realitat, fa molt de temps, més de 10 anys, des de la Fundació MAP s'estava buscant un emplaçament per fer un projecte totalment diferent. De fet, es pensava en fer una formatgeria i s'havia pensat amb l'ermita de Sant Antoni, amb la Casa Masovera. Aleshores, entre Ajuntament i Fundació MAP es va començar a parlar i una cosa va portar l'altra. Tot i així que, clar, han fet tants anys de projecte perquè ha sigut una rehabilitació tan gran que després el projecte ha anat canviant. La formatgeria es va emplaçar en un altre lloc i nosaltres hem acabat sent doncs, un projecte totalment nou i diferent com és la Batissa, que és un hotel i un restaurant.
Aquesta masia, de fet, portava tancat des dels anys 90, no? Aquesta masia estava tancada des de feia molt de temps i també heu pogut com recuperar un espai, no?, del poble que estava perdut, podem dir, i doncs que ara torna a tenir vida, oi?
Sí, bé, en realitat el que és l'ermita de Sant Antoni ha estat sempre funcionant perquè l'ermita forma part de l'Ajuntament i l'estan gestionant des de fa bordes. I dintre de l'ermita, bé, més que dintre, al voltant, tenim una zona de pícnic i aquesta zona sempre ha estat viva. Sí, per al poble de Sant Joan, l'ermita de Sant Antoni és un lloc viu, mai ha deixat de funcionar. I ara sí que hi ha un ús extra. Sí que és veritat que feia molts anys que no es feien les acampades, abans es feien acampades populars, es feien moltíssimes festes d'aquí, més populars. Ara tot això ha canviat perquè, clar, al final la casa s'ha ampliat moltíssim, ara ja és una finca privada de gestió privada, però tot i així el que segueix sent tots els voltants de l'ermita de Sant Antoni segueixen sent igual de vius o inclús més.
Uh-huh. I com dius, és un espai força recurrent, no?, per la gent del poble. Sí que és cert, no?, que es troba una mica apartada del nucli urbà, però tothom sap perfectament on és i què es fa allà, no? Heu tingut a molta gent que ha vingut aquests dies?
Molt. De fet, et diria que la majoria de gent que ens ve veure per celebrar o entre setmanes de Sant Joan, o si no, són els mateixos santjoanins que recomanen a la gent que no ho és a venir a visitar-nos. De fet, estem superagraïts amb el poble, perquè començar una cosa nova sempre és complicat, donar-se a conèixer sempre és complicat, però hem tingut una rebuda molt, molt gran, molt bonica. A més, a la gent li agrada que això sigui un projecte social, que també és un valor més. No només intentem fer bona cuina, que és ara el que podem oferir, sinó que, a més, doncs, tenim un projecte social al darrere i ens estan recolzant moltíssim.
Exacte. Al final, el fet de tenir persones vulnerables, no?, que puguin estar allà, suma, a més, en aquest projecte, oi?
Sí. Bé, a mi m'agradaria puntualitzar que són persones en situació de vulnerabilitat, que és una altra forma de dir-ho, que, uh-huh, que ja ho sé que ha sortit en molts mitjans, eh? Però sí que són persones que ara mateix estan en un punt i deixaran d'estar en aquest punt, i de vegades no. I això també fa que nosaltres siguem un projecte de formació.
Clar.
Això al final el que es tradueix en que hi ha persones que sempre estaran amb nosaltres, que potser jubilaran amb nosaltres, i amb la Fundació MAP, i d'altres, doncs els donarem totes aquelles eines que potser ara mateix no tenen per anar a treballar a l'empresa ordinària. La diferència entre un centre especial de treball, com seríem nosaltres, o una empresa ordinària, és tot l'acompanyament que fem al darrere. És a dir, per exemple, en Jordi Solanelles, que és el cap de sala, en realitat ell és integrador social. Si no només fa la tasca d'organitzar el menjador, organitzar les taules i atendre clients, sinó a més ha d'estar a la guaita que totes les persones doncs estiguin al seu lloc, que elles estiguin bé, estiguin equilibrades. Si necessiten alguna cosa, doncs poder-los aportar, ja sigui des de la seva pròpia professionalitat o potser des del que seria la Fundació MAP, ja sigui doncs una visita al psicòleg o una revisió del que sigui, no?
Uh-huh.
Que és la gran diferència entre una empresa ordinària o un centre especial de treball.
I, de fet, la majoria, si no m'equivoco, són dones, no? És un equip dominat per dones.
Sí.
I només, doncs, només dos són homes, no?
Ara mateix així és. És un equip molt femení i, amb vistes, està també que sembla que així estarà durant bastant de temps, perquè, de fet, els perfils nous que s'estan presentant per cobrir alguna vacant segueixen sent dones. Així que segurament durant molts anys farem la batissa, que ja significa abadesa en llatí. Jo, que sóc la responsable del projecte, sóc una dona i amb moltes dones envoltada.
Uh-huh. I valoració molt positiva, com abans dèiem, la que fan els veïns de la localitat. Sí que és cert que un dels reptes que teniu és que deixi de ser estacional, no?, que la gent no vagi, per exemple, aquests 3 mesos d'estiu que han passat, sinó que s'ampliï tant a l'hivern com a la tardor, i de moment està funcionant força bé, oi?
Sí, suposo que aquest és un gran dels grans reptes que tenim, tots aquests emplaçaments que estem a muntanya, que la gent ho veu molt com un lloc on passar doncs els estius o aquestes campanyes més de Setmana Santa. Clar, és evident que la gent quan té vacances és a l'estiu, però també hi ha un altre públic, com podria ser el públic empresa, en què necessita doncs fer reunions de directius o reunions amb els treballadors, presentacions de producte. I aleshores aquí, com que tenim una sala per esdeveniments, que és una sala que és una sala en què es poden fer moltíssimes altres coses, doncs és un bon lloc també doncs entre setmana tenir a les empreses i durant el cap de setmana doncs tenir el públic més turístic.
Mm-hmm, exacte. I, clar, com no, si parlem d'hotel-restaurant, l'oferta gastronòmica pot ser un punt molt a favor, no?, perquè la gent vingui. Què és el que oferiu?
Doncs nosaltres ens estem focalitzant molt en un tipus de cuina catalana. Intentem que sigui el màxim possible de proximitat i, si és possible, doncs quilòmetre zero. però també amb un toc vanguardista. Vam veure doncs, que potser aquí faltava més, més un estil de degustació o més, no vull dir alta cuina, perquè encara no estem en aquest punt, ni molt menys, però sí doncs, marcar una mica la diferència. Per exemple, doncs, fem un menú que és el menú més conegut ara mateix, que es diu menú a batissa, que és un menú més d'estil gastronòmic, on pots tenir uns tres primers aperitius que fa tota la taula, però són tres aperitius, després tenim un primer plat i després un plat principal a escollir i dos postres. Clar, tot això el que fa és marcar també la diferència, no és només anem a fer una carn a la brasa, sinó anem a fer una cosa més diferent i cada mes nosaltres canviem aquest menú.
Doncs tothom a anar a l'hotel-restaurant a Batissa a veure també si ja queden en marxa els permisos per l'hotel, que acabi tot de perfilar-se i doncs, la gent que continuï anant com ha fet fins ara i que continuï doncs, aquest èxit. Lara Andrés, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Continuem d'aquí no res per parlar del que jo personalment també en sóc responsable. Les despeses formiga, o el que és el mateix, les petites despeses que fem diàriament sense gairebé prestar massa atenció, però que a finals de mes doncs acaben suposant una quantitat important. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Pronto tendrán que elegir sus juguetes de Navidad. Pero como dice Pumba...
¡Hakuna Matata!
Ningún problema, porque ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con la fantasía de los personajes Disney...
Y todos los juguetes para escribir la carta a Papá Noel y los Reyes.
Comienza la magia. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés...
O disfrútalo en versión digital en su web y app. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Y así, en 2.000 productos más.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank. La gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además, la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Si sumem a finals de mes el que ens gastem, segur que hi ha moltes coses de les que podríem prescindir. I això és el que s'anomena despeses formiga. En parlem. I parlem ara del que són les despeses formiga, el nom que reben els pagaments de poc import que es fan diàriament sense donar-hi importància, o el que és el mateix, aquest degoteig de petites despeses que euro a euro van buidant la butxaca silenciosament i poden acabar sent un gran forat a final de mes. Encara que sembli que no, però són fàcils de controlar. Només cal saber-les reconèixer i, diuen, actuar en conseqüència. Sobre el tema, per saber si és així i com ho podem fer, parlem amb el professor d'Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, el Rafael Torres. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, ¿es así? ¿Podemos ahorrar y actuar en consecuencia con este pequeño dinero, ¿no? Este pequeño ahorro que tenemos que pagar diariamente?
Sí, efectivamente, así. Como tú dices, tienes toda razón. Son pequeños gastos que se producen a lo largo del mes, en los que muchas veces la propia persona no se da cuenta de la salida de efectivo que se está produciendo de su cuenta, ¿no? Porque realmente son gastos que uno realmente pues entiende que son fáciles de acceder a ellos por un café, una barra de pan o cualquier aspecto material que o de servicio que pueda dar lugar a un a una salida de efectivo de pequeña cantidad, que uno parece inicialmente como que no afecta mucho a sus gastos totales, pero que efectivamente, como bien dices, es posible que si uno no los tiene controlados, pues pueda luego a fin de mes llevarse un susto, ¿no? Y eso efectivamente pues es conveniente saber uno dónde se encuentra a nivel financiero dentro de sus posibilidades y a partir de aquí tomar decisiones respecto a cómo controlarlos.
Uh-huh. Claro, en este caso podríamos decir que no son peligrosas por sí mismas, ¿no? Pero sí en conjunto, ¿verdad?
Exacto. No es tanto el goteo individual, sino mucho más el acumulado al final de mes, ¿no?
Claro.
De hecho, el asunto es que, bueno, hay personas que utilizan sistemas como el disponer de un sobre en efectivo a primeros de mes para ese tipo de gastos, y cuando se acabe el efectivo se graban esos gastos. Y también es verdad que hay otras opciones como la tarjeta de débito con un límite determinado, por ejemplo 50 euros al mes, en donde tú puedes utilizarla para precisamente estos cafés, estos pequeños gastos, estas pequeñas comidas que haces fuera, o entradas de cine, y que luego sabes que tienes un límite, y a partir de aquí luego tú tienes el control de saber que de ahí no puedes pasar, ¿no?
Uh-huh.
Pero efectivamente, claro, el problema es si uno no tiene esas medidas de control, ¿no? Que es lo que suele pasar. Normalmente pues nos dejamos llevar por el aspecto consumista de me encuentro un producto en internet que en una determinada web que está muy barato y que me puede resolver algún problema doméstico en casa, pero sin embargo luego me doy cuenta de que realmente pues eso acumulado a 4 cafés, a 10 comidas, a 2 entradas de cine y a 3 cenas, al final pues me he gastado 75 o 100 euros cuando realmente no tengo esa capacidad de gasto, ¿no? Para ese tema en concreto.
Ya. Concretamente, ¿cuál es el importe que podríamos considerar que son estos gastos hormiga, si lo traducimos? ¿Cuál es el importe? El importe máximo que podríamos considerar como tal estos pequeños gastos.
Yo creo que un límite bastante razonable podría ser el billete de 20 euros. ¿Eh?
20 euros máximo.
Sí, el billete de 20 euros por gasto individualizado me parecería como ya es el límite máximo en el que uno se puede considerar estos gastos como gastos hormiga. Y a partir de aquí ya son gastos de otro tipo, ¿no? Digamos, de un gasto que ya puedan ser más necesarios en el día a día. Pero realmente quizás ese límite de 20 euros es el que te pueda permitir el saber dónde te encuentras, ¿no? Y cuál es, si tú realmente tienes esa capacidad financiera para poder acceder a ese tipo de gasto, sobre todo en términos acumulados al final de mes, que es lo que más preocupa, ¿no?
Uh-huh. Claro, al final, quizás, depende de los gastos que sea, podemos sustituirlos por alternativas un poco más económicas o directamente evitarlos, porque quizás no son tan importantes, ¿no?, como en el día a día nos lo parecen. Pero ¿cómo podríamos frenar estos gastos?
Pues no es fácil. Hay que reconocer que no es fácil, porque primero, son gastos que en el 90 y muchos por ciento de su naturaleza son gastos enfocados al ocio. Entonces, claro, restringir el ocio suele darse cuando la economía familiar ya está en una circunstancia de, digamos, entre paréntesis, economía de guerra, ¿no? En circunstancias uh-huh. de paro y demás. Entonces, es más, ahí es donde realmente se puede dar el caso de que realmente se produzca ese tipo de mentalidad de decir voy a restringir estos gastos. En una circunstancia normal, y eso sobre todo pasa ahora mucho en la juventud, que jóvenes profesionales que están viviendo en sus casas y que realmente tienen un goteo de gastos de estos tipos relacionados con el ocio muy alto, y son gastos realmente que durante el día son quizá poco, porque se toman 2-3 cervezas con sus amigos, pero luego llega a final de mes y se han encontrado que se han gastado de repente pues 150 euros
uh-huh.
en un montón de saliditas pequeñas con relación con amigos, y que por tanto está muy relacionado con el ocio y con las relaciones personales.
Uh-huh.
Y eso efectivamente pues no es fácil.
Y si al final, no sé si esto acostumbra a pasar, pero al final pagar en metálico y pagar en tarjeta, con la tarjeta de crédito, al final también muestra diferencias significativas, ¿no? Pagar en metálico en este caso es mejor, ¿no?, para así ahorrar en lo que supone evitar las tarjetas, como comentaba. Y sí, podríamos erradicar de este modo las compras online, ¿no?, por internet, que pues acostumbramos a hacerlo quizás la generación más joven, en este caso, que controla más el mundo digital y a lo mejor pues se compran chorradas, podríamos decir, no, tonterías pequeñas por internet y que se podrían ahorrar. Y en cambio, si pagamos a mano en efectivo, es como que somos más conscientes, ¿no?, de que estamos gastando dinero. ¿Puede ser esto o me equivoco?
Sí, sí. No, tienes toda la razón. De hecho, el hecho de pagar en efectivo, la ventaja que tiene es que te aísla del mundo digital. Entonces, ya ese mundo, por así decir, lo tienes como descartado, porque a ese tipo de compras no puedes acceder vía dinero metálico, con lo cual, efectivamente, esas, digamos, entre comillas, tentaciones de gasto, pues se suprimen, y efectivamente, pues tienes la ventaja de recurrir solamente al dinero efectivo que tengas en aquellos sitios donde realmente puedes pagar en efectivo, un restaurante, una cafetería, un cine o algo así de este estilo, ¿eh? Pero claro, es verdad que el mundo digital, que hoy en día está completamente desaforado desde el punto de vista del gasto y desde el punto de vista del fácil acceso que tenemos, y sobre todo la poca visibilidad que tiene en nuestro día a día a nivel financiero, puesto que, bueno, ya lo pago con la tarjeta y ya me llegará el cargo, pues esto realmente, pues todo ese mundo, digamos, queda aislado de las tentaciones de gasto que efectivamente se producen cuando tienes esa facilidad de poder pagar con una tarjeta, ¿no? Por eso que quizá ahí tienes razón, que la parte del dinero en efectivo ahí puede ayudar, pues una herramienta metodológica y mental también para ahorrar dinero.
Al final somos más conscientes, lo tenemos en la mano, lo tocamos, ¿no? Y lo vemos, y en cambio en la tarjeta, si lo vemos en el móvil, pues pasa más desapercibido. En las compras, los expertos dicen que es aconsejable dejar pasar, por ejemplo, 2 días, ¿no?, para asegurarnos si realmente necesitamos y queremos ese producto, porque al final la gente se ve que 48 horas después se lo acaba pensando y no compra finalmente el producto. ¿Este sería, por ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer para ahorrarnos estos gastos de ocio, por ejemplo, como comentabas?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque esto está muy relacionado con el concepto de psicología del consumidor. Fíjate bien que, si te das cuenta, todos estos gastos, o mucha parte de estos gastos, son compras compulsivas. Porque tienen bajo costo, porque tienen fácil acceso, lo puedo comprar ya, es importante del concepto de la inmediatez en el gasto, de la inmediatez de la satisfacción de ese producto que yo quiero tener y que lo puedo tener ya, porque me cuesta poco y lo puedo pagar rápido, y efectivamente pues esto produce el hecho de, pues eso, de intentar ver de alguna manera que, pues muchas veces no siempre la persona como tal es fácilmente adaptable al su modo de pensar, de forma que, claro, cuando una persona ve algo que tiene facilidad de comprar, pues es difícil el plantearse otra cosa que esa impulsividad de comprarlo. Es verdad que pasando esas 48 horas tienes ahí el punto de plantearse la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿es necesario este gasto? Y claro, en ese momento es cuando ya baja tu adrenalina desde el punto de vista compulsivo y te permite precisamente el valorar de una manera mucho más racional y mucho menos emocional el gasto. Y ahí es donde realmente se producen ahorros.
Claro, y es que al final el entorno, ¿no?, las modas, el mundo digital también, ¿no?, al final todo este entorno consumista en el que nos movemos nos impulsan, ¿no?, a tener estos gastos, a comprar cosas que no necesitamos y a quererlas, como antes comentabas, con rapidez, ¿no?, esta sensación de inmediatez que lo queremos todo al momento y no podemos esperar. Al final se trata de ser consciente, ¿no?, de nuestros gastos, de lo que compramos y hacerlo con cabeza, ¿no?, como quien dice.
Sí, sí, efectivamente, no tiene mayor secreto que eso. El tener la madurez suficiente para saber qué es lo que yo necesito. Y claro, si estamos en esta dinámica de que cuanto más tengo, más satisfecho me encuentro, pues realmente uno se da cuenta al final de que no es así, porque muchas veces ya nos damos cuenta del que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no?
Exacto.
Y entonces, precisamente, cuanto más conjunto de cosas acaparemos, son más problemas que nos van a generar tarde o temprano, problemas electrónicos, problemas eléctricos, problemas de tiempo dedicado a ello. En fin, hay mucho riesgo alrededor que realmente nos quita tiempo de lo que es realmente importante, que es mejor más atención a la familia, dedicarnos más a procurar un estilo de vida saludable. Y entonces, claro, efectivamente, cuanto más cosas acumule, siempre va en detrimento de una vida mucho más apacible y mucho más con más mayor sentido.
Así es. Pues ya lo has dicho, Rafael, a pasar más tiempo, a gastar más el tiempo y no, o sea, a gastar más el tiempo en el sentido de aprovechar el tiempo en este caso y a gastar menos en compras compulsivas sin necesidad alguna. Así, tanto nuestra cuenta como nuestro entorno estará más contento y también habremos ahorrado a finales de año, que nosotros mismos al final lo acabaremos agradeciendo. Gracias por hablar con nosotros, Rafael Torras, profesor de Economía de la Universidad Abat Ulibarri, y a ver si somos capaces de ahorrar un poquito con estos gastos hormiga, que aunque parece que no, si los sumamos, al final ocupan bastante y puede que nos lleguen a doler bastante a finales de año. Gracias.
Un saludo, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Entre paelles i jugant a la petanca, Eivissa va celebrar el 28è aniversari fa poques setmanes la cantant Dua Lipa. Amb la seva parella i envoltada d'amics va demostrar que aquest joc està a l'hora del dia quan parlem de tendències i que no es tracta únicament d'un esport exclusiu de gent gran, sinó d'una pràctica molt popular a França i que les firmes de luxe i les celebrities adoren. Per això nosaltres hem volgut saber si realment és així, si cada cop la petanca té més èxit entre els joves i si la certa popularitat entorn a les celebrities està fent que ressorgeixi en certa manera pel nou públic. Ho parlem, com no podia ser d'una altra manera, amb la Federació Catalana de la Petanca i el seu vicepresident i responsable de comunicació, el Jonathan Ferrari. Jonathan, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Clar, estem parlant de que les celebrities estan tornant a posar de moda, si es pot dir així, la petanca. Vosaltres ho esteu notant, això?
Sí, la veritat és que des de la federació doncs, notem que cada vegada som més joves els que s'interessen pel nostre esport, no? Com sabeu, la petanca és un esport que ve de França, es va inventar oficialment el 1907, i pràcticament ja té un segle d'història. I sí que és cert que a França, a part que és un esport molt popular, tenen 300.000 llicències, 400 escoles de petanca, ho fan estabilitzat des de fa ja molts anys, i vol dir que no, la televisió també fa molt, i cada vegada doncs, a la costa, no? a la Saint-Tropez, la zona de la costera de França, doncs que s'enveranegen tots els artistes i totes les celebrities, com has dit, doncs és habitual veure partides de petanca en plan amistós, no?, entre periodistes. És un esport molt popular i jo penso que tothom que va a França doncs s'envolta d'aquest esport tan familiar, no?, que agrada a tothom. Després ja en vertents de negoci, de competició. Evidentment, la petanca també té la seva part competitiva, no només de la gent gran, no?, que veiem als parcs i jardins de Catalunya, no? També recentment s'ha fet el campionat del món, on Espanya ha sigut subcampiona, amb dos catalans. Vull dir que la part competitiva de petanca també està molt viva.
I clar, és més popular potser fora, no? A França, com bé comentaves, que no aquí, no?
Bueno, a Catalunya, dins de l'estat espanyol, som la primera potència. Ara, en aquests moments, estem al voltant de les 10.000 llicències, pràcticament, a nivell federat, eh?
Sí, sí.
Però després hi ha molta gent, és que hi ha molta gent que practica la petanca, no només no federada, els càmpings, els hotels, els estius, és habitual veure la típica partida de petanca, però el que és en competició, doncs 10.000 llicències només a Catalunya. Vull dir que tenim una forta impremta, imagino perquè estem molt a prop de França, i des dels anys 50 la petanca que va arribar a Catalunya, doncs cada vegada va agafant més força. Com a dades, a nivell de competició, tenim unes 400 llicències entre juvenils i categoria sub-23, i amb moltes noies, encara que sí que és cert que la gran majoria que practica la petanca és del gènere masculí, però cada vegada són més les dones que també s'apunten al nostre esport, perquè ja et dic que és un esport molt familiar, pot jugar a tothom, i el més important, que a vegades vull dir, famílies senceres, tenim el cas, no?, que poden competir entre elles. Hem tingut el cas de campionat de Catalunya que juga la neta, la filla i l'àvia, que això... dins de l'esport pocs poden,
sí, és difícil de veure,
no? De competir en família, a part de fer-ho familiarment, però a més competir, que això ja és el màxim, no?
Exacte. Clar, d'aquesta manera podem dir que la imatge d'aquesta pràctica esportiva, que es restringia només a una franja d'edat, doncs queda una altra vegada en evidència, tant per les celebrities com també per això que m'expliques, no? Per aquestes pràctiques familiars que des de l'àvia fins la neta al final acaben jugant a la petanca.
Sí.
Clar, digue'm.
Anar més lluny, als països nòrdics, igual que aquí tenim les típiques boleres, no?
Sí.
A Suècia, Dinamarca, aquests països tenen uns bars, bars de restaurant amb pistes de petanca interior, que on la gent jove que se'n va de festa, no? va tenen un DJ, no? I van a sopar, i en comptes de fer la seva viola bolera, doncs es diverteixen jugant a petanca, però el fet és la diversió, no? O sigui, tenen enfocat als països nòrdics la pràctica de la petanca d'aquesta manera, i que és un joc on la gent potser va divertir-se, no? Però a més, potser li agafa aquest gusanillo, no? D'aquest esport, i després és quan va aquesta gent jove a federar-se amb algun club que tingui el contracte a casa seva, no? Cada vegada són més els jovents que practiquen el nostre esport.
Vosaltres sempre heu vist aquesta tendència en la Federació Catalana de Petanca? Heu vist aquesta tendència sempre a que sigui coneguda entre joves, que es practiqui habitualment entre joves, o ha sigut a partir d'algun moment concret que heu vist aquest augment, aquest increment?
Bé, nosaltres també estem treballant molt des de fa un temps, des de l'àrea de formació, amb el projecte L'Escola es posa en marxa, doncs el director tècnic, Òscar Sorio, va visitant totes les escoles de Catalunya, a clubs o instituts que ens ho demanen. Podeu visitar la nostra pàgina web, www.fcpetanca.cat, i aquí trobareu informació. I estem invertint des de fa molt de temps apropant la petanca als instituts, als col·legis, per tota Catalunya, no? Donant aquesta visió d'un esport que no només és de la gent gran, vull dir que també hi ha molta gent jove que la practica, l'únic que a diferents nivells. La petanca, et dic, pot ser amb oci, per divertir-se en família, amb amics, però quan un ja agafa la vessant de competició, doncs com qualsevol esport, té que estar preparat mentalment, físicament també té que estar bé, té que entrenar moltes hores. Tot això estem parlant per ser campió de Catalunya, campió d'Espanya, campió d'Europa o campió del món. Com qualsevol esport, qualsevol disciplina esportiva, doncs fa falta una preparació, i la petanca, la part de competició, també la té, no? Però també té l'altra vessant, la d'oci, per divertir-se sense cap pressió, per riure amb els amics i passar una bona tarda.
Uh-huh. A més, també s'ha traslladat aquesta moda per la petanca a les passarel·les, precisament de moda. Hem pogut veure també doncs, desfilades no, de models amb accessoris de petanca i fent homenatge doncs, a aquest esport. I també, clar, està de moda, com dèiem, i res com aprofitar encara els bons dies de... El temps encara que fa, no? Els bons dies d'estiu, encara que ja no estiguem a l'estiu, que encara continua fent, perquè imagino que es juga més els dies d'estiu amb bon temps que no passa l'hivern, oi?
Sí, doncs a l'estiu és com més popular la petanca, sobretot a l'època des del maig fins al setembre, no? A tots els càmpings i qualsevol parcs, no? N'hi ha molta gent jugant, no? Això sí que és veritat que tenim un... bueno, des d'aquí llenço aquest missatge a les institucions de que cada vegada les instal·lacions de petanca doncs, són una mica precàries en el sentit de que no hi ha cap instal·lació coberta de petanca a Catalunya, només hi ha una a Rubí. I sí que és cert que les noves instal·lacions de petanca que s'estan en projecció per fer-se doncs, s'estan mirant de fer una petita coberta, però perquè, més que res perquè es pugui jugar tot l'any, no? El problema també de la petanca que et passes moltes hores al sol i és important com qualsevol esport tindre poder gaudir a qualsevol època de l'any i que pugui jugar, ja sigui faci sol o a l'hivern, si plou, doncs també es pugui jugar, no?
Clar.
I sembla ser que, mica en mica, picant pedra, els ajuntaments i la Generalitat també està darrere del nou centre de tecnificació que es farà a Polinyà, doncs tindrà una instal·lació de primer nivell aquí a Catalunya i ajuntaments que ens estiguin escoltant, doncs que quan vinguin a demanar una instal·lació amb una coberta, amb una petanca, doncs que ho tinguin en compte perquè la gent sigui un espai obert i que es pugui practicar durant tot l'any, plogui o faci molt de sol.
Mm-hmm. Això mateix, que amb aquestes novetats doncs vagi avançant aquest esport que és la petanca i que aquesta moda doncs doni aquestes facilitats, no? Les facilitats d'adaptar-se a tant l'estiu com l'hivern i doncs tothom pugui jugar, avis, àvies, nets, netes, mares i pares i tothom, no?
Nosaltres sempre diem que la petanca és un esport per tothom, i és veritat, no? Pots jugar des dels 5-6 anys fins als 90, no? L'únic que variarà serà el nivell que tindrà un.
Clar.
Però hi ha molta gent, també hi ha la categoria veterans, hi ha molta gent que, clar, que en 50-60 anys doncs, està en forma, evidentment, per competir amb la seva categoria, no? Però és el bonic de la petanca, que és per tothom, totes les edats, per divertir-se, és molt econòmic. Unes boles de petanca podríem estar al voltant dels 50-60 euros per iniciar-se i té una llarga duració. Jo animo tothom a que practiqui la petanca, que veurà que no és només llançar una boleta, apropar-se al bolitx, a la bolitxa, a la bola petita, com qualsevol cosa, hi ha l'estratègia d'equip, d'atacar, de defensar, això mica en mica com vas jugant, doncs et vas avançant, no?, dins de l'esport.
Mm-hmm. Doncs Jonathan Ferrari, responsable de comunicació i vicepresident de la Federació Catalana de Petanca, que continuï aquest èxit de la petanca i ja ens anireu explicant. Potser venim aquí a jugar algun dia, que jo particularment no he provat mai, eh?
No sé si he jugat algun cop.
No. Gràcies.
Doncs us animo, perquè la veritat és que és molt divertit i és un esport també molt sociable, en el qual estàs jugant i pots parlar a nivell d'oci, pots parlar amb els companys, d'estratègia, d'altres coses, i el bo que, com he dit abans, no?, que l'experiència millor de l'avi amb l'habilitat del net, no? Pues tot s'ajunta tot i ja et dic, és un esport molt, molt, molt maco de practicar.
Doncs ho haurem de provar. Gràcies, Jonathan.
Adéu, bon dia.
I si parlem de la moda d'un altre cop de la petanca, que sembla ser que torna, sobretot entre els joves, tenim també amb nosaltres avui a les recents campiones d'Europa sub-23 femenina. Una d'elles és l'Helena Castillo, amb la que parlarem ara. Helena, molt bon dia.
Hola, bona nit.
Clar, es diu ben aviat, campiones d'Europa de petanca. Què significa això per vosaltres?
Bueno, realment és un sacrifici perquè nosaltres estem moltes hores entrenant, bueno, ens ho correm bastant. Llavors, pues mira, és una alegria molt gran i molt orgullosa, és la veritat.
Uh-huh. Quines edats teniu, Helena?
Què, perdona?
Quines edats teniu?
Doncs, mira, jo en tinc 20, la meva companya Maria en té 20 també, bueno, ara es complirà. L'altra companya Sheila, 20, i l'altra companya, 17, a punt de fer 18.
Sí, sou molt joves i jugueu a la petanca. En quin moment vau decidir apostar per aquest esport?
Doncs jo personalment, des que soc petita, bueno, practico aquest esport. Els meus pares sempre de tota la vida han jugat i això. I jo volia i volia i doncs mira, doncs aquí estic.
Al final heu agafat de referència, no?, l'exemple dels pares, dels avis potser també, no?
Sí, sí. Podria dir que sí.
I clar, m'imagino que per vosaltres era complicat trobar gent de la vostra edat que vulgués també practicar-lo, no?, poder formar un grup com el vostre. Us veu trobar amb alguna dificultat així característica o ràpidament us veu trobar, us veu fer amigues i veu començar?
Bueno, realment ara, bueno, amb aquests temps que corren, hi ha molta gent jove jugant. Llavors, doncs, per exemple, a mi no m'ha costat, bueno, a nosaltres no ens ha costat gaire trobar gent de la nostra edat per jugar. Potser els nostres pares sí. Uh-huh. Vale, per exemple, la meva mare quan era jove sí que hi havia molt poques noies que jugaven que practicaven aquest esport. En canvi, nosaltres sí que la veritat que hi ha molta, molta, molta gent que juga.
I fa molt de temps que veu començar a jugar?
Doncs jo personalment porto, sí, tota la vida.
Federada
en plan competint i això des dels 7 anyets o 8 anyets.
Competint des dels 7-8 anys? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I esteu d'acord en que ara, no sé si ja fa uns anys, és qüestió de mesos, s'hagi tornat a posar de moda entre joves? Dius que a tu, per exemple, no et va costar tant trobar a gent jove que també volgués jugar. Des de quan noteu aquest increment, potser, de jugadors de petanca joves?
Jo personalment, bueno, farà un parell o tres anys, perquè, bueno, jo soc de Lleida, i a Lleida doncs no hi ha gairebé persones que juguin a petanca, o almenys de manera professional. Llavors, nosaltres hem començat acabem de sortir ara de la ciutat, diguéssim, i doncs, ara és quan comencem a veure gent jove.
Mm-hmm. 2-3 anys, això és poquet, i llavors podem parlar d'una moda recent.
Sí, sí, oi? Sí, totalment. Mm-hmm.
Exacte, sí. Exacte. Clar, campiones d'Europa sub-23 femenina. Com són els campionats de petanca? Amb qui heu competit?
Doncs, bueno, hem competit amb 9-10 equips més. Està de França, està d'Hongria, està de Suïssa, Alemanya... bueno, la veritat que m'han recordat tots. Però sí, hi havia bastants equipets i doncs, bueno, doncs ha sigut dur, un campionat dur.
I en aquest cas, gent jove, gent més gran que vosaltres?
No, gent jove, perquè és sub-23 la categoria, llavors.
Mm-hmm,
el
clar.
Mínim eren de 17-18 anys i el màxim de 22.
Tots éreu més o menys iguals. Enhorabona, al final, per aquest campionat, per aquest premi, imagino que molta il·lusió i també a casa, no?, perquè si agafàveu d'exemples els vostres pares, haurà sigut també un orgull per tots ells, no?
Sí, sí, totalment, estan molt contents. Bueno, és que és indescriptible la felicitat que ara estem vivint.
Mm-hmm. Quan fa que heu guanyat?
Doncs, no res, diumenge.
Diumenge ha passat una...
Exacte, diumenge va ser la final.
Perfecte, clar, encara esteu amb la il·lusió així pels núvols que no us ho acabeu de creure, exacte.
Sí.
Clar, els vostres pares en algun moment havien arribat a competir o a guanyar algun premi o heu sigut vosaltres les pioneres, podem dir?
Bueno, jo personalment, mon pare sí que ha arribat a guanyar, però això a nivell nacional.
Clar.
No internacional, llavors és que és un pas més enllà.
Molt gran. Doncs, Helena Castillo, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, que continueu gaudint d'aquest reconeixement i d'aquesta moda que ens ha sorprès a tots, que ara, des de fa uns 2-3 anys, com bé ara tu comentaves, doncs la petanca torna a sortir entre els joves com un d'aquests esports, no sé si preferits, però sí habituals, no? Llavors, gràcies per donar-li veu i per parlar nosaltres sobre la teva experiència. Que continueu anant a més campionats.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies, adeu.
Adeu.
I d'aquí una estona resolem els dubtes sobre què hem de fer si ens trobem en una situació en què hem d'anul·lar la targeta perquè hi ha hagut un ciberatac. Ho expliquem a continuació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes. Y en contabilidad incluye la general y analítica.
Pero será caro, ¿no?
¿Qué va? Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Què hem de fer si la nostra targeta ha patit un ciberatac o pot ser víctima, per exemple, d'un? Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. La companyia aèria Air Europa patia fa uns dies un ciberatac dirigit a les dades bancàries dels clients de l'empresa. L'aerolínia va anunciar als clients per correu electrònic que havia patit un atac informàtic i que la seva informació financera vinculada a l'empresa havia estat extreta. Per això, ràpidament van recomanar als clients que cancel·lessin la targeta amb la qual haguessin fet algun pagament, però nosaltres avui ens volem preguntar què és el que podem fer si la nostra targeta de crèdit està afectada, en aquest cas, per un ciberatac? Li preguntem sobre el tema a l'Esther Lorente, delegada d'Andoco Catalunya. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquestes dades han estat robades, però concretament, quines dades són i com afecta això?
Doncs mira, dades tan sensibles com el número de targeta, la data de caducitat i fins i tot el CVV, que és això, el codi aquest últim de per darrere, que són tres numeritos, doncs totes aquestes dades. És a dir, aquestes targetes poden haver estat ja clonades. Per això Europa ho va recomanar, i nosaltres com a OCU també, cancel·lar immediatament aquestes targetes si mai hem comprat un bitllet d'avió amb aquesta targeta a la companyia Air Europa, perquè aquestes dades són molt sensibles i malauradament es faran duplicats d'aquestes targetes i es podrà anar comprant sense la nostra autorització.
Imagino que és les persones que hagin, per exemple, comprat en qualsevol moment, no, de la seva vida a aquesta companyia, però no només els que hagin comprat durant aquell dia o durant aquella setmana, oi?
No, bueno, la targeta que sigui vigent, si és una targeta que fa poc que te l'has fet i no has comprat amb aquesta targeta a Air Europa, no cal, no ens posem ara. Però sí que si és una targeta que nosaltres tenim i que sabem que hem comprat amb aquesta targeta, hem de fer la cancel·lació. Nosaltres també demanem a les entitats bancàries que atès el greu de la situació, que no cobrin comissions per fer aquest duplicat de targetes, perquè el que estem fent és posar seguretat nosaltres també a les nostres nostres targetes, no? Uh-huh. El tema és que amb independència de quan s'hagi... ara s'ha comunicat fa poc, no? Es va dir que s'havia fet la nit anterior, però ja el 2018 ja va afectar, ja va haver-hi una altra bretxa d'aquestes de seguretat i va afectar a 489.000 clients. I van trigar 41 dies a dir-ho. Llavors, no sabem exactament quan s'ha produït aquest ciberatac. Nosaltres per això estem demanant a les entitats responsables que auditin això per saber quan han patit aquest ciberatac. Per això, per apurar, per afinar una miqueta més i dir, bueno, doncs a partir d'aquest dia. però si teniu una conta corrent, una targeta vinculada amb una conta corrent que heu comprat fa poc un bitllet a Europa, el nostre consell és cancel·lar-la immediatament i fer-ne una de nova. Amb aquesta nova hi ha un altre codi, hi ha una altra data de caducitat i amb això ja no podran hackejar-nos.
Clar, comentes això de que feia 41 dies, no?, que havia estat hackejada. Però, clar, com afecta això a les persones? Perquè, clar, en 41 dies es pot haver fet ja moltíssima cosa, es poden haver extret moltíssimes dades, i en aquest cas, doncs, si no és així, perfecte. Però en el cas de que hagi passat també molts dies, es poden trobar en la mateixa situació i que cancel·lin ara la targeta, però que ja estigui el dany fet, no podem dir.
Sí, o ja haver patit el dany i no haver-nos adonat. Llavors, a veure, no estem al 2018, això va ser el 2018, ara estem al 2023. En aquests 5 anys han canviat molt el que és les eines de seguretat i la situació i el panorama. Jo vull entendre que no han trigat tant en comunicar-ho per això, per evitar més danys. Però bueno, el fet és aquest, que nosaltres ara, sobretot si les persones que hagin ja, bueno, comprat algun bitllet, han d'estar molt alerta aquests dies, doncs si reben algun càrrec que no reconeixen, o fins i tot doncs, si reben algun SMS dient-li que cliquin en algun lloc per acabar de verificar, sempre sospitar, no? Sempre normalment, però ara més, perquè sabem que s'han filtrat aquestes dades.
I quines mesures preventives diries que podem prendre, per exemple, per evitar que aquestes dades es filtrin?
Mira, les entitats bancàries també sovint ens ho diuen, no? A veure, no clicar enllaços que no sabem d'on provenen, no? Moltes vegades ens envien, o fins i tot per SMS, clica aquí per verificar no sé què. No, això mai s'ha de fer, perquè llavors et fan un duplicat de la teva targeta SIM. I avui dia el mòbil ho tenim tot, ho tenim, tota la nostra vida està allà. Llavors, no clicar aquests enllaços. Si ens truquen dient-nos... Només m'has de donar 3 números perquè la resta ja la tinc jo i te faig una superoferta d'alguna cosa. De la teva entitat bancària t'estic trucant i... No, sospitar i penjar el telèfon i nosaltres anar a la nostra entitat o a la nostra companyia energètica o des d'on ens hagin dit que ens estan trucant a verificar si és que hi ha una oferta o no. Vale? Perquè, clar, malauradament, a veure, el problema dels ciberatacs i de delinqüència a internet és que van per davant de la societat. Després anem nosaltres una mica escombrant les destrosses, no? Uh-huh. Però, i fan cada vegada més tècniques més sofisticades, però sempre tenint en compte que el que tenim a les nostres mans, normalment hi fem servir, no és un mòbil, és un ordinador. I llavors tenir molta cura perquè són molt vulnerables. De fet, és més fàcil que pateixis un ciberatac a la teva compte o al teu mòbil, etcètera, que no pas que et puguin robar la cartera al metro.
Déu-n'hi-do.
Sí, llavors, això hem de començar a prendre consciència. Tampoc no anirem ara amb por per la vida, però prendre consciència. No clicar on no toca, etcètera. No sospitar quan ens truquen i ens fan ofertes, quan volen que verifiquem les nostres dades, totes aquestes coses. Després tenim també al mercat, i fins i tot gratuïts, molts antivirus per l'ordinador i fins i tot pel mòbil. Doncs posar aquestes barreres també seria una bona solució. Uh-huh. I una altra cosa que també recomanem és que si tenim una targeta, on normalment fem compres per internet amb aquesta targeta, doncs en aquesta targeta no tenim gaire diners. És a dir, fer-la servir només per això. És a dir, bueno, jo tinc aquí diners per quan vull comprar un bitllet d'avió, doncs te'ls passo uns diners, compro el bitllet amb aquella targeta. Si després et van al duplicat, doncs almenys no et podran robar gaire.
Uh-huh. I clar, si ens posem ja en situació de que ja ens han retirat diners i les dades bancàries, per exemple, ja han estat filtrades, llavors aquí, què és el que hem de fer?
Bé, és que hi ha molta casuística, llavors haurem de veure cada cas concret. Què hem de fer si, per exemple, nosaltres rebem un càrrec que de vegades, quan són quantitats importants, ens envien un SMS i resulta que et diuen que estàs comprant al MoMA de Milloc i tu estàs a Barcelona. Doncs trucar immediatament a l'oficina bancària a dir que no vols comprar això, que tu no estàs allà, fer la negativa, fer-ho també a través de l'aplicatiu de l'entitat bancària i anar posant la denúncia a Mossos d'Esquadra i després la reclamació a l'entitat bancària. Vale. Uh-huh. Si és perquè s'han filtrat les nostres dades, com el cas d'Europa, a veure, jo no he sigut negligent perquè jo no he donat les meves comptes a ningú. Llavors l'entitat bancària hauria de respondre. Hi ha casos també que diuen, bueno, és que a mi em van enganyar fent-se passar per no sé qui i jo vaig fer una transferència. Clar, aquesta transferència que tu vas fer i vas posar tu els codis i tot això, no podem dir que sigui responsable de l'entitat bancària perquè l'has fet tu, amb engany, però l'has fet tu. No, aquesta responsabilitat de les entitats bancàries, que és una responsabilitat quasi objectiva, però és, a veure, perquè ells tenen la custòdia d'aquests diners i han de procurar de tenir cura d'aquests diners. Si tu els treus amb engany, però bueno, però els has tret tu per donar-los a un altre, no són responsables en aquest sentit.
Clar. Sí, sí, és complicat tot plegat. Clar, en aquest cas, sí. Per exemple, d'Air Europa, clar, imagino que molts clients es deuen estar enfadats, no?, pel fet de que els hagi tocat viure això. Però en aquest cas, es podria, per exemple, reclamar a la companyia aèria, encara que no tingui culpa?
A veure, jo el que faria seria, si m'han fet, he patit el ciberatac arrel d'això, jo reclamaria l'entitat bancària i l'entitat bancària que es baralli amb Europa. Però no anar diversificat. Jo reclamo, jo he patit una bretxa de la meva seguretat per el motiu que sigui. Jo he sigut diligent i he fet totes les mesures que tenia que fer, però això ha passat. Doncs qui és responsable? El que és custodi dels meus diners, l'entitat. I l'entitat, doncs, que repercuteixi, si vol, a Europa o a qui sigui.
Això és més freqüent últimament del que ens pensem, no? Ara comentaves, per exemple, el fet del metro, no?, que és més freqüent que ens hackegin el mòbil, no?, que no pas ens robin la cartera al metro, però cada cop més establiments, no?, hi ha empreses, oficines grans, com per exemple ara Air Europa, però també moltes altres, cada cop ho veiem més.
Clar, és que, bueno, vivim en un món que es mou molts diners a per mitjans electrònics i clar, els hackers ho saben i llavors van anar a aquestes grans empreses. També crec que va ser l'any passat que va fins i tot a l'Hospital Clínic un ciberatac, no? Clar, totes aquestes dades, totes aquestes empreses tan grans tenen les nostres dades, també s'hauria d'auditar una mica com les tracten, per si fan, cedeixen o subcontraten serveis a companyies per fer ofertes de telemàrqueting. Tot això és anar mirant poc a poc, però sí, vivint en aquest món, el món ha canviat i clar, els delictes també.
I anirà a l'alça, imagino, també amb el temps, l'únic que, això sí, hem de posar més mesures i estar més preparats, oi?
Sí, tenir molta cura i tenir molt clar que el que tenim a les nostres mans és la nostra radiografia de la nostra vida. Llavors, fer aquests petits gestos de tenir un petit antivirus, de no clicar, de pensar abans de que a vegades no ho fem, abans de que ens estiguin fent una oferta, pensar una mica, anar a verificar. Totes aquestes passes ens poden ajudar molt.
Estar en alerta. Doncs, sí. Esther Lorente, delegada de Docu a Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, esperem no passar per aquesta situació i doncs veure-ho abans de que ja el clic estigui fet. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Segons la llei, tots els comerços han de tenir una porta automàtica per no perdre energia, sigui de l'aire condicionat o de la calefacció, però molts continuen sense cap mena de tancament. Fa just un any va entrar en vigor el Pla d'Estalvi Energètic del Govern d'Espanya, que incluïa aquesta mesura com a obligatòria i que donava un any de marge per adaptar-s'hi, però no obstant, a Catalunya encara no s'ha imposat cap sanció i s'han obert 15 expedients informatius a grans cadenes després de fer 550 inspeccions. Parlem sobre el tema amb la directora de Pimec Comerç, la Pilar Mínguez. Pilar, clar, moltes multes van associades a aquest tema ara tot just un any després, oi?
Sí, doncs bàsicament aquesta és la realitat, no? Sí que és cert que nosaltres el que representem és la petita i mitjana empresa del sector del comerç i els autònoms, i per tant doncs, nosaltres no tenim constància que el nostre teixit hagi doncs, estat doncs, expedientat o li hagin enviat alguna notificació en aquest sentit, no? Sí que és veritat és que aquest tema va sortir fa un any, justament a l'agost, i hi havia un any per poder posar aquestes portes, no? En aquest cas, les sancions entenem que s'estan posant als grans establiments perquè encara no s'han posat, però en aquest sentit dir-vos que des de PIMEC, que sí que és veritat, PIMEC Comerç, sí que és veritat és que hem informat constantment els nostres associats, inclús per poder subvencionar aquesta instal·lació i aquesta despesa, no hem d'oblidar que l'Ajuntament de Barcelona va fer un esforç i va establir una línia d'ajut per poder que efectivament la ciutat de Barcelona en poguessin instal·lar-les. I alhora, el FECAM, també dins de les seves línies de subvenció que tenen ordinàries, també hi ha una línia concreta que serveix per poder instal·lar o poder sufragar la despesa de l'instal·lació d'aquesta porta. Per tant, els comerços que han volgut o que han pogut fer-ho a través d'aquestes subvencions ha estat perfecte perquè els ha ajudat a pal·liar aquesta despesa de l'instal·lació, no? Sí que és veritat també que aquest reial decret, que com bé apuntaves tu, va entrar en vigor a l'agost de l'any passat, per lo que respecta a l'article 29, que és aquesta imposició de posar portes automàtiques amb els establiments, deixarà de tenir vigència a l'1 de novembre del 2023, no? Mm-hmm. Per tant, imagino que és per això que ara han començat a revisar i a veure si realment s'ha posat en vigor aquesta mesura.
Uh-huh. Clar, i entre el petit comerç imagino que hi ha un cert desconcert, no?, davant aquesta por per les sancions i el malestar també perquè la mesura no va acompanyada, no?, de prou ajudes econòmiques, perquè clar, posar una porta tampoc es fa d'un dia per l'altre, imagino, no?
No, i a més, mira, justament quan va sortir aquest reial decret, que va ser en preagost, tots aquests empresaris que volien estar en regla, perquè realment per l'empresari també és important aquest estalvi energètic, pensa que és una despesa molt important amb el seu compte d'explotació. Sí que és veritat que vam tenir moltíssimes trucades en aquell moment, però ens vam trobar que no tenien prou instal·ladors ni prou automatismes, no?, per poder posar aquestes portes, aquesta instal·lació, inclús crec recordar ara ja fa un any, no?, que el gremi de vidre plan deia que no tinc prou vidre, no?, per poder intentar cobrir totes les necessitats, no? Per tant, va ser una mesura molt ràpida, una mesura amb la qual cal destacar que no va ser ni consultada amb el sector. Potser si ens haguessin consultat, l'administració els haguessin dit que necessitàvem un temps més d'adaptació, o el que tu apuntaves ara fa uns instants, no?, acompanyades, aquesta mesura havia d'anar acompanyada sobretot pel petit comerç d'aquestes ajudes, que si és veritat que ja tingui l'Ajuntament de Barcelona ho va fer a través d'una línia, l'ha fet camp també, però cobria una part, no tota la despesa de posar aquests automatismes. També s'ha de dir que és obligat en aquells establiments que sí tenen refrigeració, tant sigui de fred que calor. És cert que hi ha molts establiments que al no tenir aquest sistema de refrigeració no estan obligats a instal·lar aquestes portes automàtiques.
Uh-huh. Clar, es calcula que posar una porta automàtica pot costar entre 2.500 i 6.000 euros i el que fan moltes botigues és aprofitar per incloure també el canvi de porta quan han de fer ja alguna obra per millorar alguna altra cosa de la botiga, no? Un 2x1, no?, d'aquests que diguem que ja s'ha d'arreglar una cosa, aprofitem i fem les dues. Però, clar, no deixa de suposar, com abans comentava, no?, a part d'aquesta línia que l'Ajuntament ja va obrir fa un any, un sobrecost per les botigues i més pels establiments que no són tan grans, oi?
No, exacte. I a més, fixa't que justament aquesta mesura, aquest reial decret, surt en un moment molt complicat pel comerç, no?
Clar.
Sortíem que encara ens estàvem recuperant del Covid i llavors de cop i volta ens trobem amb un conflicte geopolític que fa pujar el preu de l'energia i per tant, clar, ens va amb dues derivades, no? A l'augment, evidentment, aquesta mesura d'estalvi que promulga el govern era correctíssima, però evidentment, clar, això era un cost afegit amb l'empresari que ja tenia prou problemes perquè cada vegada s'estava menjant els seus marges. Per tant, sí que és veritat que això en el seu moment doncs, va crear un gran neguit de dir, ostres, a més que ja pago prou perquè se m'ha pujat la factura energètica, a més tinc que fer una inversió que no tenia contemplada ni prevista per poder posar aquest automatisme de les portes. Per tant, clar, va ser una situació molt complicada i fruit d'això, doncs, bueno, amb les converses que vam tenir en el seu moment amb l'administració, jo dic, tant per la Generalitat a través de l'Africam com l'Ajuntament, van tenir aquesta sensibilitat i van poder ajudar doncs, aquests establiments que doncs, estaven capacitats per fer aquesta inversió. Però és això els costos que has dit, més o menys, És a dir, que anaven, depèn de la dimensió de la botiga, doncs el cost està més o menys per aquí. Però ja dic, a l'inici de tot, ja no era tant el cost, sinó que és que no vam trobar prou operaris per poder fer aquesta instal·lació, perquè a més és que era allà, perquè si no recordo malament havien de tenir aquest aliment instal·lat al sistema de tancament automatitzat abans del 30 de setembre. Pensa que això surt a l'agost. Que va ser una mesura d'ostres, va ser
immediata,
una situació complicadíssima, no? I la veritat és que per la informació que tenim dels nostres associats ho han fet, molts han sol·licitat els ajuts aquests corresponents per fer-ho, i ja dic, en principi no tenim constància de que hi hagin botigues doncs, sòcies de l'entitat que hagin estat doncs, sancionades o, si més no, avisades de que tenen que instal·lar-la.
D'acord. I què creieu que passarà a partir d'ara? Que s'acabaran posant? Com avançarà la mesura?
Doncs la veritat és que no tenim informació en aquest sentit, no? Tant com t'indicava abans, no? La mesura es va instaurar sense comentar ni parlar amb el sector i hores d'ara tampoc l'administració ens ha preguntat quina és la valoració, no?, que estimem i quina serà doncs, la conseqüència subsegüent. No? Tenim present el que et deia, no?, que la disposició final 17a d'aquest Reial Decret doncs, estima que això bueno, tindrà vigència fins a l'1 de novembre del 23. Per tant, no sabem doncs a partir d'aquesta data doncs quina serà l'actuació de l'administració davant d'aquest fet ètic.
Doncs Pilar Minguez, directora de Pimec Comerç, estarem pendents a veure finalment el novembre com acaba tot plegat, si realment doncs continua endavant aquesta mesura, aquesta obligatorietat que es va posar en marxa fa un any, o si finalment doncs, es tiren enrere, no?, i decideixen doncs, que no és obligatori posar aquestes portes automàtiques. Gràcies igualment per parlar amb nosaltres, per explicar-nos l'estat actual de les botigues aquí a Catalunya i, com et dic, estarem pendents a veure com avança tot plegat. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar la nostra opinió.
Gràcies. Tres entitats socials s'han aliat per crear Nuar, una nova marca de roba que treballa per la inserció laboral i la sostenibilitat mediambiental. Però la peculiaritat d'aquestes peces de roba de moda conscient és que tres dones en situació de vulnerabilitat les confeccionen des del taller Ecosol a Olot, utilitzant residus tèxtils, aquella roba recollida a contenidors que no és apta per la venda i que sense aquest projecte doncs, acabaria sent un residu. En parlem perquè ens ho expliqui amb la gerent de l'empresa d'inserció de Càritas a Girona, l'Anna Güell. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, vosaltres treballeu en aquest projecte per la inserció laboral des d'aquest taller d'Olot, no?, i doncs amb l'objectiu, no?, d'aquesta sostenibilitat, podem dir, medioambiental, oi?
Sí. Nosaltres, com a Càritas, des de sempre som receptors de donacions de roba i cada vegada doncs, anem fent més passos per aconseguir que tota la roba que arribi realment pugui tenir una segona oportunitat. Ens mancava la roba que no és apta per la venda i a partir d'aquesta acció de Nuar ja li podem donar una sortida i també, a més, hem ofert noves oportunitats a persones que puguin ocupar-se.
I com ha nascut Nuar?
Surt de la col·laboració de tres entitats que comparteixen botigues de roba de segona mà, que és Fundació Formació i Treball de Barcelona, la cooperativa Actua i la cooperativa Avancem Santa Clara. Aquestes tres entitats estan en el negoci de la venda de la roba de segona mà a través de botigues.
Uh-huh.
I van avançant amb l'obertura de nous centres i veuen aquesta oportunitat de que es va avançant també amb el consum més conscient i que ara doncs, ja s'ha anat madurant també aquí a casa nostra i que pot tenir bona rebuda doncs, una marca feta amb teixit reutilitzat.
Uh-huh.
I entra en joc una altra cooperativa, que són les emprenedores d'Ocolectis, que són dissenyadores que volen col·laborar amb el projecte fent dissenys a partir d'aprofitament de diferents tipus de teixits que no serien aptes per la venda, però que sí que aprofitant la creativitat també de l'equip del taller de confecció, doncs se'n poden fer peces noves.
Uh-huh. I oferiu una oportunitat no, també laboral a persones en situació de vulnerabilitat. Això vosaltres imagino que també ho feu com una acció solidària, no? No només el fet de reutilitzar roba, que ja és solidària en si, sinó també el fet d'ajudar altres persones.
Sí, sí, com a empresa d'inserció de Càritas, dintre dels nostres projectes d'acció social, tenim promoure l'ocupació per a les persones amb més dificultats d'accés al mercat laboral i per això tirem endavant una empresa d'inserció, que són aquestes empreses amb les que persones que no han treballat mai o fa molt temps que no treballen poden treballar en aquests espais més acompanyats un màxim de 36 mesos per aprendre l'ofici i després ja poder seguir treballant a les empreses de mercat, a les empreses dels sectors, en aquest cas de la confecció.
Mm-hmm. Clar, hem de dir que la roba és un dels residus més contaminants del món i ja s'està arribant fins i tot a convertir en un veritable problema mediambiental resoldre el fet de què fer amb aquestes peces rebutjades. Vosaltres això és el que feu, reutilitzar-les, i quins dissenys podem dir que heu anat fent i que veurem ara en aquesta propera temporada?
Doncs bé, hi ha diferents tipus de peces, per exemple, doncs faldilles que ara estan també molt en tendència, les faldilles llargues que estan fetes a partir de la reutilització dels texans. Tenim també peces de dalt, camises, també aprofitant doncs, dos o tres peces que tenien aspectes com taques, forats, que s'hi apliquen doncs, ganxet, que ara també està molt de moda, per exemple, per poder doncs, tornar a ser utilitzat. I després també en aquesta col·lecció d'hivern doncs, tenim una bona mostra d'abrics que es fan a través de la reutilització més de roba de casa, tipus colxes.
Mm-hmm. Exacte, i en què us inspireu? Mireu les tendències, com ara comentaves, de què és el que més es porta, o preferiu pensar entre vosaltres, entre les persones que formeu Nuar, que és el més útil no, per a aquesta gent que tant ho necessita? Més o menys, cap a quina banda tireu, en aquest cas?
Bueno, sempre nosaltres, a les empreses d'inserció, és la funció social, és a dir, que realment puguem fer patrons que siguin de creixement per a les persones treballadores, que aquests patrons els hi permetin aprendre totes les diferents tècniques que els hi convé haver practicat per trobar feina com a cosidores. I per altra banda, evidentment, com som empresa, també la vessant comercial, uh-huh, que pugui tenir una sortida al mercat.
Uh-huh. Tinc entès que ja heu rebut una primera partida de 1.000 quilos de roba de rebuig i també ja n'heu utilitzat 800 per convertir-la en peces úniques. Això és moltíssim, no? Teniu molta feina, segurament, aquests dies.
Sí, molta feina. Ara just acaba d'arribar el gènere a les botigues i estem contentes per la bona rebuda perquè ja estem començant a rebre comandes de reposició. Això és una bona notícia perquè genera doncs, més hores de feina i també més oportunitats de reutilitzar més quilos de roba i donem les gràcies sobretot doncs, a totes les persones que aposten per la compra d'aquest producte.
Mm-hmm. Ara la primera col·lecció de tardor-hivern compta amb més d'un centenar de peces, no?, que es podran comprar. A on?
Es podran comprar a la xarxa de botigues Modarré que tenim aquí a Catalunya, que són ja una xarxa de botigues que ofereix producte de segona mà i que hi ha la seva oferta ara amb la col·lecció anual.
Mm-hmm. Doncs, Anna Wey, gerent de l'empresa d'inserció de Càritas a Girona, que vagi molt bé aquesta venda i que, doncs, Noir tingui també èxit, sort, sobretot per les persones aquestes que busquen una inserció laboral, que vosaltres els doneu l'oportunitat i també l'oportunitat, precisament, que doneu aquesta roba que, si no fos per això, doncs, aniria a les escombraries i seria un problema també pel medi ambient, que en aquest cas, doncs, no cal, perquè ja, malauradament, tenim molts. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara, tot seguit, us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte. I nosaltres tornem demà, aquí diumenge, a la mateixa hora, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.